Ei, hola amics, sóc en Goku. Només us vull dir, escolteu Ningú és Perfecte. És una passada! Us encantarà. Apa, adeu amics!
Benvinguts al Ningú no és perfecte. En aquest programa, els que ja ens coneixeu, seguim molt de prop l'actualitat. Els temes que toquem, a més, són els que ens agraden, aquells dels quals ens som fans i gaudim. I si a vegades parlem d'alguna cosa que hi tenim peròs, ho fem de manera constructiva. Aquesta és la filosofia que jo mateix, com a responsable d'aquest programa, vull donar al Ningú no és perfecte. Avui toca parlar del Zack Snyder's Justice League, una pel·lícula que ha tingut, abans i després de la seva estrena, opinions molt polaritzades. Així que avui aquí també tindrem de tot. Alguns companys que els han entusiasmat i d'altres que no tant. Però aquí ho fem sempre contrastant el que ens ha agradat i el que no, amb arguments, respectant els dels altres i respectant-nos a nosaltres com a persones que pensem diferent. De la mateixa manera que vosaltres, fidels oients, fareu quan escolteu totes les opinions que escoltareu aquí, us agradin o no. Tot això ho dic perquè volem fer just el que no s'estila a les xarxes, sobretot en les pel·lícules d'aquest director. La part de tertúlia la vam gravar i emetre en directe a través de Twitch. Per cert, ja us podeu subscriure a twitch.tv/ningunoesperfecte, que seguirem fent cosetes. Ens ho vam passar molt bé fent-la, tot i algun problema tècnic que vam poder solucionar perquè era la primera vegada que ens hi posàvem. Avui podreu escoltar el resultat editat d'aquella xerrada. Sentireu en Jacint Casademont, en Pau Garriga i la Marta Sanz. Complementarem el programa amb dues ressenyes. La primera de còmic amb l'Aram Bonmatí, que ens parlarà d'Undiscovered Country. I després torna en Jacint Casademont per ressenyar la sèrie documental de Netflix, Crimson, The Vanishing at the Cecil Hotel. Qui us parla en la direcció i presentació del Ningú no és perfecte, l'Ignasi Arbat. Abans d'entrar en matèria, recordar-vos el nostre podcast. Ens podreu escoltar a iVoox i a la nostra pàgina web ningunoesperfecte.cat, tot i que actualment també ens pugueu escoltar en agregadors com Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts i Pocket Cast. Volem apostar per iVoox i us demanem que ens escolteu des d'aquesta plataforma, preferentment o que ho feu des de la nostra web. Des d'iVoox mateix us subscriviu al nostre canal. A ningunoesperfecte.cat també trobareu tots els programes, el blog amb crítiques de cinema i els enllaços a les xarxes socials, canals de podcast, Twitch i YouTube. A les xarxes estem a facebook.com/ningunoesperfecte, twitter.com/ningunoes i instagram.com/ningunoesperfecte-podcast. Si ens voleu explicar qualsevol cosa, la millor manera és pel nostre correu electrònic ningunoes@outlook.com. Pel que fa a l'espai de mecenes, continuem a Patreon i podeu entrar des de l'espai de subscriptors a ningunoesperfecte.cat o patreon.com/ningunoesperfecte. Amb la vostra col·laboració podem seguir fent aquest programa i ens ajudareu a cobrir les despeses de manteniment del canal de podcast, el lloc web i els equips tècnics per gravar des de casa. A canvi, sigui quin sigui el grau de col·laboració, trobareu únicament a Patreon contingut exclusiu com videoclubers, amb programes dedicats a Pulp Fiction, Els Goonies, Gremlins i un de nou que sortirà a principis d'abril. Però Videoclubers no és l'única recompensa. També oferim una versió en alta qualitat de so del programa i edicions especials recopilatòries com les de Cobra Kai 1 i 2 i American Horror Story 1 a 8. Lliga, comencem! I comencem ja la primera part del programa, avui amb la tertúlia Zack Snyder's Justice League. M'assembla millor el nom que no pas Snyder's Cut, que és el que més o menys se li va posar com a popular, o els fans van pensar que podria ser un nom possible. Crec que s'ajusta més bé el nom que finalment l'han estrenat. L'altra cosa serà una mica parlar de l'existència o no de l'Snyder Cut, de com ha anat una mica tot plegat, que ara ho comentarem. Anem a presentar ràpidament a l'equip que ens acompanya avui. Tenim a la Marta Sanz. Marta, què tal, com estàs?
Molt bé.
En Jacint Casademont. Bona, Jacint.
Molt bona, s'ha encantat d'estar aquí.
I en Pau Garriga, què tal, Pau?
Hola, un plaer, com sempre.
Molt bé, doncs és una tertúlia que farem per plan genèric. Jo us aniré llançant diferents ítems, anirem parlant una mica de... Si voleu, ràpidament, perquè jo crec que és una història que tothom coneix, en quines circumstàncies es va gravar la Snyder Cut, en quines circumstàncies va deixar Zack Snyder el projecte, que de fet la cosa va començar quan els executius de Warner no estaven del tot convençuts del projecte i van cridar a Joss Whedon perquè reescrivís línies de guió, i aleshores va ser com un Whedon-Snyder treballant colze a colze fins que va arribar la tragèdia, la mort de la filla de Zack Snyder. No es va veure encore ell de continuar el projecte, perquè a més tenia una batalla contra els executius de Warner. Finalment el va abandonar i va ser Joss Whedon, perquè ja estava allà i perquè tenia altres projectes amb DC que finalment no s'han produït, que li van dir vine cap aquí i una mica fas el que nosaltres volem o el to que volem que tingui la pel·lícula, i és el que va fer una mica Joss Whedon. Per tant, és difícil dir la de 2007 com la de Joss Whedon, perquè tampoc és... Joss Whedon, si hagués fet una Justice League, hagués fet una cosa bastant diferent. I ha passat una cosa, un fenomen molt estrany, que és que a un director li hagin donat l'oportunitat de refer aquella pel·lícula, perquè no va ser un èxit en taquilla. Si hagués estat un èxit o a la crítica li hagués agradat, segurament aquest Snyder Cut o aquesta versió nova, nou muntatge, no hagués arribat, i ha arribat perquè aquella pel·lícula no va funcionar a cap nivell, i de fet aquella pel·lícula va significar la mort de l'univers compartit que tenien pensat DC per competir amb Marvel. Aleshores, bé, no sé si de tota aquesta part voleu afegir o comentar alguna cosa.
Clar, la pel·lícula anterior, com l'havíem de dir, sinó la versió de Warner, perquè, clar, de cop i volta tothom està dient no, és que no és culpa de Joss Whedon, com va sortir la pel·lícula, i veiem que sí, que la intencionalitat de Joss Whedon de reformular la pel·lícula com estava pensada hi era. O sigui que jo sí que li dono bastanta responsabilitat a Joss Whedon. Es podria haver negat, podria haver dit jo no ho puc millorar, però va acceptar l'encàrrec, ho va fer a la seva manera. Veiem que el to es distanciava del de Snyder, o sigui, reconeixem que sí, part de responsabilitat té. No és un projecte d'autor que l'hagi començat ell, però com altres directors que treballen per altres productores grans. O sigui que prou ja de perdonar-li la vida a aquest senyor.
Jo aquí discrepo d'una mica, Jacint, perquè sí que és cert que Whedon té una part de culpa, vull dir, això no li negarem, però pensa que ella es va trobar, o sigui, una pel·li ja gairebé rodada, ja gairebé preparada per sortir. Whedon i Snyder tenen estils oposats totalment, sí. I es troba el fet de que Warner li diu agafa això que ja està gravat, fica-li una mica més d'humor, una mica més de ritme i fes una pel·lícula. Estic amb tu, podria haver dit no, mira, és que amb el que tinc no puc fer res, tirem-ho tota la bessura i comencem de nou, perquè el projecte Whedon hagués sigut 100% diferent del que hem acabat de veure. Però jo crec que part de la culpa la té Whedon, però qui és principalment responsable del que va sortir el 2017 és Warner. Sí. Warner havia de veure que o aparcava el projecte una temporada fins que Snyder es veiés en cor de tornar a gravar, a dirigir i muntar, o començava de zero. Però va voler fer una espècie de monstre de Frankenstein i va sortir el que va sortir, i no ho salva per enlloc.
Però també la pel·lícula ja la tenien, o sigui, la pel·lícula la tenien, l'únic que tenien que fer era acabar efectes especials i era el muntatge. Sí,
però ja sí, tampoc la tenien, perquè aquest Snyder Cut que la gent deia que existeix no existia. O sigui, Snyder tenia la pel·lícula rodada, més o menys feta, però no muntada, ni editada, ni posada la música, ni res. És una mica el que va passar amb Nuevos Mutantes, és a dir, tu tens el metratge, però no s'hi ha posat ningú a ajuntar-ho ni a donar-li un empaque de pel·lícula. les primeres visualitzacions que va haver-hi entre la gent de l'estudi no els hi va agradar. Clar, depèn del que tu vas a buscar, però ja ho sabies quan li vas donar el projecte a Snyder. Vull dir que, no sé.
És que és això, jo crec que tindrien que haver dit a Snyder o a Nolan, que al cap i a la fi és el padrí de Snyder, agafeu algú de la vostra confiança que acabi la pel·lícula, però de la vostra confiança i en la vostra línia. No, Joss Whedon, que és tot el contrari. I jo discrepo això de que Joss Whedon té un estil absolutament contrari. Sí que té un estil contrari, però recordem l'era d'Ultron, que intenta fer una pel·lícula més seriosa, més fosca, i li torna a sortir un xurro.
Cert, però recordem que l'era d'Ultron va ser una pel·lícula que ell es va haver de barallar amb aquell CEO de Disney, que al final Kevin Feige va dir o ell o jo, perquè jo no vull que això em torni a passar, i finalment la van fotre fora, el van fotre a la divisió de Marvel TV, que ja sabem com ha acabat Marvel TV, morta i enterrada, substituïda ara ja la televisió, per sort, a Marvel Studios. Per tant, també, jutjar Whedon per l'era d'Ultron tampoc em sembla just, perquè allà va tenir molts i molts problemes. En aquella pel·lícula, de fet, va dir jo aquí no m'hi torno a ficar més perquè no vull que em torni a passar alguna cosa semblant.
I se'n va Warner, que, a veure, aquest senyor, tots els projectes que ha tocat, hi ha hagut problemes. Jo fins a cert punt no sé si hem de començar, potser, que Joss Whedon és el problema.
He llegit diversos articles i el to és molt diferent, tot depèn. Hi ha molt de fan de Snyder que en el seu article enderroca totalment a Joss Whedon, i jo crec que aquí la rumorologia en aquesta pel·lícula ha estat ingent. I a treure l'aigua clara, no n'he tret l'aigua clara ni del que ha costat la postproducció d'aquesta última Snyder Cut, que a l'Ignasi no li agrada, però és més curt de dir, Justice League Snyder, Zack Snyder 2021, vos, millor. Doncs no està ni clar. O sigui que jo aquesta pàgina ja la passaria, perquè... És que discutir si és Joss Whedon qui és un mal director o és Zack Snyder que es va veure compromès a la seva obra, i tot i així ara aquesta pel·lícula, el que he llegit és que tampoc donarà a un altre Justice League 2 ni Justice League 3 com tenia previst, es veu en Zack Snyder, que ja ho tenia tot planificat de moment.
Ell ha ficat la puteta, per això al final, que llavors, si voleu, d'això en
ja parlarem.
Que és una puteta...
Sí, és el que esperen molts fans, i a mi, que està bé, eh? A mi em passa com en Zack Snyder, que jo no he vist Justice League. Perquè ell tampoc l'ha vist. I la Robin Wright tampoc l'ha vist.
Va ser Christopher Nolan que li va dir sisplau, no la vegis perquè ho passaràs molt malament.
Perquè, a més, ell també estava en una situació emocional molt delicada. I
No, però és que no l'ha vist ni ara. És a dir...
No, perquè diu que... l'he escoltat en una entrevista amb un superfan. I aquesta entrevista és una mica una untada, eh? Però també està bé perquè li ha dit totes les meravelles possibles i bé, que li ha dit això, que no l'he vista i que potser no la veurà mai. Bueno, o potser sí, en algun moment, quan es trobi més fort per veure-la. Ara ja no li cal, no?
Que no ho faci, que s'ho estalvi. Ja ha patit prou, pobre home.
Perquè els ingressos d'aquesta pel·lícula, d'alguna manera, s'han, no?, per una campanya molt més seriosa, que és combatre, no?, o fer visibles els suïcidis, i més entre jovent, entre adolescents, eh?
Sí, i a més hi ha una pancarta, si us fixeu en la pel·lícula, de l'associació, no sé exactament quina és, però... això, que intenta evitar suïcidis, si tens problemes, truca, si és que has tingut una persona que s'hagi suïcidat a la teva família, avisa, surt, un pòster que està allà al fons, a banda de la dedicatòria final a la seva filla, no?
A l'Autumn.
Bé, si voleu, entrem més en la pròpia pel·lícula. Jo crec que, en principi, no sé si més o menys tots podem estar d'acord que un director tingui l'oportunitat de mostrar la seva visió original o com hagués estat la pel·lícula que li hagués agradat veure. Ara, jo m'agradaria que aquest fenomen s'acabés aquí i prou. És a dir, jo això, que vinguin els fans, perquè esclar, avui te canvien això. Demà et canviaran la setena temporada de Joc de Trons. Demà et canviaran qualsevol cosa que els fans s'hagin posat en contra. I al final donar aquest poder al fan i al final tot s'acabi convertint en un tria la teva aventura. Val, d'acord,
s'ha fet això, està molt bé que s'hagi fet, però jo crec que no hauríem de que això es repetís.
Jo crec que no ha sigut gràcies al fenomen fan, ni molt menys. Això de pel·lícules que sabem que les ha remenat l'estudi ha passat mil vegades i la gent sempre ha tingut curiositat per veure aquestes pel·lícules. El que hem d'explicar és el que ha canviat que aquesta pel·lícula s'hagi pogut refer en part o acabar-la de polir, que és HBO Max. O sigui, sense HBO Max, la pel·lícula de Zack Snyder no l'hauríem vist mai. I HBO Max ha vist que hi havia una oportunitat per una pel·lícula que ja tenia quasi acabada per uns calés més acabar-la i donar als fans el que volien. Però no perquè els fans fos el més important, sinó perquè els interessa per HBO Max. O sigui que prou ja de dir és que els fans... No, fans n'hi haurà, tant si li donen com si
però
no li donen.
Però Jacint, l'Snyder Cut no existiria si els fans no haguessin pressionat.
I el Superman de Richard Donner, el mateix.
Sí, ara estan comentant aquí pel xat que hi ha molts exemples, però a vegades no són els propis directors, a vegades sí, no? Spielberg mateix, quan va fer allò amb ET, no?, de canviar les pistoles per walkies, se'n va penedir i ho va tornar a deixar. I George Lucas, quan li venia de gust, o el mateix Disney, ara que té els drets de Star Wars, si li ve de gust posar l'R2 en una escena que abans no hi era, ara li posa, no? Dius, bueno... Per favor, les obres van ser fetes en el seu moment, deixem-les tal qual estan. No, a mi no m'agrada aquest tipus de coses.
Però aquesta no estava feta. No té a veure amb Juego de Tronos. Juego de Tronos sí que, per mi, els creadors són els responsables i punt. I si no t'agrada, no t'ho mires. Uh-huh. Però aquí era justícia cap a un director que se li va prometre una cosa en el contracte i s'ho va empatar. Sí. Per un desafortunat accident que va patir la seva família.
Ell ha tingut la sort de que li han deixat fer. Això sabem que el 99,9,9,9 no passa.
La sort i el fet de que Warner va veure que aquí hi havia calés per fer. Sí, la Snyder Cut existeix en part, o s'inicia en part, gràcies als fans, però qui diu aquí hi ha un filó via subscripcions a HBO Max, via... Jo no descarto d'una futura edició en físic, és Warner, que diu aquí hi ha calés i anem a explotar-ho, perquè si no, no ens enganyem. Per molt que la gent cridi a Twitter, per molt que es facin campanyes de release de Snyder Cut, si no hi ha calés pel mig, això no ho veiem mai. I jo estic molt a favor de que realment l'autor pugui ensenyar la seva obra. O sigui, una cosa és que la gent no li agradi una pel·lícula, no li agradi el final, no li agradi una sèrie, però si allò és el que l'autor ens vol ensenyar, endavant. Al punt en què entra ja la producció de dir això s'ha de retallar perquè volem que el metratge no passi de l'hora i mitja i tot això que havies pensat ho has de retallar. Si realment ens podem veure el que realment el director o el creador pensava, jo sempre endavant. En format extra en un DVD, en format plataformes, evidentment en cinema no ho veurem perquè la versió de cinema ja hi és. Però si es pot veure d'alguna manera la idea original que tenia el seu creador, a mi em sembla perfecte.
Precisament, m'ha agradat molt una de les coses que aquesta versió de Zack Snyder millora bastant el paper i la figura de Wonder Woman. I com a mínim la redimeix del 84, de l'última de Wonder Woman.
Perquè tu estàs pensant en Wonder Woman 84, o de fet és la mateixa Wonder Woman que ja va presentar Snyder a Batman i Superman, o les escenes que ja havien vist de la pel·lícula original.
Sí, sí, ja ho he dit, que la redimeix, com a mínim el personatge el dignifica de la Wonder Woman 84. Està bé, i també estic amb en Pau, que si ell ha pogut... Warner li dona la confiança, amb tots els estires i arronses que han tingut, amb molts detalls. Si Warner li dona la confiança, li dona els calés, que amb la confiança només no fa res.
Ja, ja.
Li dona els calés, que molts suposo que han estat gastats en efectes i en CGI, no? Tornar a gravar o escenes de CGI i només n'han gravat una d'extra, que la productora ha hagut de matisar perquè també hi havia molta rumorologia, doncs mira, endavant. I jo no esperava res i m'he entretingut. Vull dir que està bé i veure-ho... Bé, 4 hores... 4 hores? 20? 4
no, no,
hores?
No, 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 no arriba a les 4 hores.
Ah, 4 hores.
Sí. Mm. Bueno, hi ha un tema de format de fotogrames que ha fet que a l'hora de passar a la plataforma tingui uns minuts menys de les 4 hores, no?
Jo...
Hi ha gent que ja reclamava els minuts robats. No, 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 oh, no, no hi ha ostres. Minuts robats.
Carai, la gent.
Sí, no, no, és que...
Que és llaminera. Doncs jo advocaria perquè en comptes de Setmana Santa de passar Ben-Hur, per exemple, no? Que són també 4 hores... passin aquesta.
Sí,
i canviem
sí.
una mica els cànons.
Home, bé, ja té un component religiós, la pel·lícula
tant.
És...
Té molts adeus, de fet.
Sí, sí.
Sí, sí.
Surt Zeus i tot.
Clar, és aquí... Bueno, és que ara ens en... ho guardem per després una mica, perquè això forma part de la visió que té Snyder dels superherois, que també el diferencia de la manera del tractament de superherois que hem vist anteriorment, del que ha fet DC o del que està fent Marvel actualment, etc. No? Que, de fet, també és molt diferent perquè Marvel ja va néixer amb el superheroi de carrer, no? Amb l'Spider-Man, amb aquell en què la gent podia empatitzar. El superheroi de DC, almenys el que estem veient aquí, és el més poderós, el que és com un déu i que és una cosa més mitològica. Que llavors també DC va canviar amb el Superman de, després de Crisis i tot això, i també va fer superherois, en aquest cas, més estil Marvel a l'hora de fer còmic. Però bé, anem a parlar de la pròpia pel·lícula, una mica el que és l'estructura, bàsicament, comentem ràpidament, si voleu, el format 4-3 i la divisió en capítols. I el format 4-3, ho acabo, és una sobrada més de Zack Snyder, vull dir, tampoc li veig cap més sentit. Em molesta? M'arrenco els ulls? No, m'és igual. Però crec que és una sobrada, com a vegades les que té Nolan, de fer, fotreu aquí un panoràmic i tal, i llavors a l'hora de projectar-les al cine, si no, no saben com fer-ho, perquè no hi ha la tecnologia correcta, no? I ara que tenim doncs, les teles panoràmiques, fem 4-3, sí, pensat per IMAX, deia, però tampoc l'ha rodat en càmeres IMAX. No ho sé. Jo tampoc m'ha molestat, però crec que també era innecessari.
Jo això, bueno, havia llegit això, que venia pel format IMAX, que és on ell pensava que es projectés la seva pel·lícula, que també, digués, és arriscat, perquè IMAX potser als Estats Units tira bastant, però aquí la cosa està molt, molt abandonat. I tornem a estar el mateix, és el fet de que Warner li va deixar fes el que vulguis. Vols estrenar-la en 4-3? En 4-3? Doncs estrena en 4-3 i cap problema. Molesta no, però es fa estrany. Es fa estrany veure la pel·lícula amb les franges negres al costat.
Jo la veritat és que m'ha agradat que ho fes així. Si ho volia així, i la veritat és que per mi té un avantatge. Una pel·lícula de 4 hores, si et centra exactament el que has de veure, fa que et distreguis menys. I per ser una pel·lícula de 4 hores, no m'he distret en absolut. O sigui que certa gràcia li veig. Sí que veig més sobrada el que ha fet ara de treure-ho amb gris, que aquesta setmana ho miraré per nassos, però
no,
mira,
que no estàs obligat, que experimenti. Jacint, que no estàs, que no estàs obligat.
No, no, si ho faig per plaer, eh? Jo, aquesta pel·lícula l'acabaré mirant 12 vegades mínim.
És una xorrada, també, com van fer Logan, ara en blanc i negre. Hòstia.
No, Logan era una xorrada en si, i després en blanc i negre la xorrada.
No, no, no.
No. No, això són sobrades de director.
Una mica,
com
les pel·lis de la Western no eren aquest format?
No, eren...
No, eren cinemes...
no. Cinemascope.
Cinemascope,
Sí, sí. No, no, això era el format de la tele quadrada
no,
d'abans.
No, això ens quan... passava quan, no?, el Cinemascope, llavors tu miraves amb la tele en blanc i negre i sortia malament, diguéssim, no?
Tu, Marta...
El què?
Al final te n'has oblidat del 4-3?
Ah, sí, o... sí, però és que jo m'adapto bastant. Ah. Sí, sí, sí. No me molesta pas. Així es veu tot més llarg, no? Es veu més per dalt i per baix.
És el
que
ell pretenia.
Suposo
que
és això
pretenia.
Que vol, no?
Sí.
Perquè veus més escenari. Pots veure més què hi ha darrere de Batman o què hi ha per sobre de... No? Perquè
clar.
Hi ha alguna escena en què Batman està molt enfilat i a baix passa l'acció. I suposo que amb aquestes escenes va molt bé aquest format.
Sí, però no sempre. Per exemple, quan tens Superman a Smallville, no? Quan està allà abraçada la família, veure en panoràmic tot el paisatge hagués estat preciós i allò, en canvi, hi surts perdent. És a dir, al final...
Però si el que compta és la casa. No, home, no.
Aquella granja.
I el que compta és veure Superman, Kal-El, amb la camisa de quadros.
Perdona, camisa o sense, perquè es passa una bona estona...
No, no,
de...
m'agrada molt, per cert, m'agrada molt el look Kal-El reviscut amb aquesta mena de look yogi, no? Que sembla que vagi o vingui de fer ioga, amb aquells pantalons amples, tot fresc. Molt bé, tot molt bé.
Bé, anem a parlar...
Com a mínim va tenir la decència, perdó, de no fer com Michael Bay en Transformers, que anava canviant de format a mitja pel·li, que allò sí que és denunciable.
No, què dius? Estàs parlant dels dos grans directors del nostre moment,
ara
Joan Tarantino?
Ara li acabes de tocar una fibra, en Jacint?
Tot el meu amor cap a Michael Bay. M'encanta.
Què dius? Jo no li tinc
fan.
Cap amor. No li tinc
jo
cap
sí,
amor.
Jo sí. Jo quan més exploti les coses, més Michael Bay m'estimo.
Jo amb el...
Però...
A més m'agrada Michael Bay és que és família indirecta de Leonard Nimoy i a partir d'aquí pues, sí que li tinc carinyo. Però...
No ho sabia això.
Sí.
Família política.
La dona de Leonard Nimoy era, no sé si és cosina o així de Michael Bay o alguna història d'aquestes. Per això ell va posar la veu en alguns dels personatges de Transformers, de la tercera part, i hi havia un tall que els Transformers estan mirant a Star Trek amb una escena que surt Nimoy, o sigui que és... Imagineu de lo que acabem parlant, com ens n'anem. Va, centrem-nos. Divisió per capítols, com si fos una obra de teatre. Jo una mica m'ha semblat aquí que això, evidentment, és totalment innecessari, si això passes en cinema, però el fet de tenir HBO està bé, perquè tu mantens el format pel·lícula de 4 hores, que li dona, per mi, més empaque que no pas una sèrie dividida en 6 capítols, perquè no deixa de ser una sèrie, en canvi, si és una pel·lícula, li dona una mica més de prestigi i per tant que ho hagi fet així em sembla bé, em sembla correcte. Ara que a vegades no et ve de gust parar en el propi capítol, sinó que depèn de com dius estic cansat, paro i ja tornaré demà i aquest tipus de coses, no? A vegades no acaba de coincidir ben bé el capítol, però vaja, que tampoc ve d'aquí perquè els capítols els ha posat ell, però també és un... no es nota un canvi molt gros entre una cosa i l'altra, perquè originalment no estava pensat que fos així.
Doncs jo diria que l'origen d'això ve del cinema mut, que llavors ja es posaven negre i el blanc sobre negre i t'avançaven.
La versió muda és la que blanc i negre i ara falta la...
Jacint, demana-ho. Versió muda i en blanc i negre.
Realist,
i amb un pianista,
mute, Snyder Cut.
I la soundtrack de Junk XL passat a piano, piano sol.
Mira... A mi m'ofereixen la pel·lícula en comentaris de Chiquito la Calzada,
no,
me la miraria
no,
igual.
No,
o sigui
home,
que...
no.
I tant.
Home, no, tant I per tant. Tant els comentaris de Zack Snyder, no?
Comentaris de Joss Whedon.
No, perquè és dels pocs directors que
mal,
la seva obra parla per si mateix.
Bé, no sé.
Centrem-nos en el tema.
A mi m'ha agradat aquesta fusió negra, no? I la prèvia del capítol en blanc, tot molt auster, molt auster.
A mi m'agrada la divisió per capítols, però coincideixo amb l'Ignasi que no està ben repartit. Crec que només 3 capítols hagués anat molt millor i et centrava més en la història. I, bueno, jo veig molt literari, més que cinema dels inicis. Em recorda molt a Tarantino, com és obvi, aquesta manera d'estructurar-ho, però ja us dic, jo hagués preferit 3 capítols. Inici, nus, desenllaç. Punto.
Això sí que és literari.
Sí.
Això és l'estructura de...
Qualsevol obra narrativa...
Però jo no penseu que és més una presentació de personatge que ho fa coincidir més amb una trama...
És que és una barreja de tot.
No sé, jo em sembla que... No? Que com que... si d'aquestes mini pel·lícules puguin sortir ramificacions... A mi m'està bé, jo no sóc tan ortodoxa amb les particions, perquè jo amb això, veus, si té creativitat i té llibertat per crear el que ha volgut, que posi els talls on li surti de la pera, vull dir que està bé.
En definitiva no molesta, o sigui, ho ha dividit així, et va bé, per exemple, jo l'Irlandès la vaig veure en 3 parts també, o sigui, em hagués anat de conya aquesta divisió de capítols. I aquí, si t'interessa parar, tens un punt exacte on t'aparar i saber que la trama seguirà després, i si no, pots anar fent.
És que potser
ho deixis perfecte.
L'irlandès no era per veure la partida.
Jo crec que sí, a més l'irlandès jo crec que té 3 actes molt clars i que les pots parar tranquil·lament.
Sí, que les puguis parar, sí, però bé, no et miraran, no? No hi ha un detector, no?, a la pantalla si t'has aixecat per fer un pipí, parar o anar a sopar.
Ells tenen dret a fer la pel·lícula que vulguin i nosaltres a mirar-la com vulguem.
Com vulguem.
Oh, bé, clar, hi ha gent que l'ha vist al mòbil o hi ha gent que...
Això és un altre debat, Perquè llavors potser planifiques aquella obra audiovisual en funció de com es consumirà, no? De com es veurà.
Sí. Això sí, però després que cadascú agafi la millor opció. O sigui, un llibre, per molt que tu m'ho divideixis en capítols, m'ho miraré quan vulgui, o amb l'estat que tingui en aquell moment, que pot ser més content, més trist, o sigui, que l'autor ho creï i ho projecti a la seva manera, però que cadascú després ho consumeixi com vulgui.
Dit això, que encara no hem parlat de la nostra opinió general de la pel·lícula...
Avui en parlem?
Que, sí, es veu que sí.
Vale.
Anem a comentar una mica... Jo ara us dic, primer, ja sabeu que jo no sóc molt fan de la saga DC de Zack Snyder. De fet, Man of Steel no em va agradar perquè no vaig trobar que fos una bona pel·lícula de Superman, val? O sigui, concreto, de Superman. No em va semblar una bona pel·lícula. I Batman v Superman la detesto, però amb profunditat. És a dir, no puc amb ella. O sigui, vaig veure una vegada i no l'he tornat a veure mai més perquè no la suporto. O sigui, és veure-la a la tele per casualitat i me ve alguna cosa. O sigui, no puc amb ella. I a l'hora d'afrontar aquest muntatge, no era el que em fes més il·lusió. Tenia les expectatives baixes, la veritat. I he sortit content, certament. És a dir, que m'he autosorprès perquè com a Batman contra Superman em vaig avorrir molt en aquesta, tot i que no és una pel·lícula del meu agrat en moltes coses, és una pel·lícula entretinguda. I que les 4 hores, jo crec que tant si la fas partida com seguida, tampoc se't farà molt pesat. Tot i que al principi, almenys a mi la primera hora, em va costar més, perquè és com... Fins que no t'expliquen aquell flashback del tema de les caixes, d'on surten, de Darcy i tal, no deixa de ser una mica també el que ja havíem vist, el reclutament que fa Batman, d'Aquaman, però tot escenes més llargues, no? Però bé, per no anar-me'n amb les escenes en concret, jo diria que per mi és la millor de les tres que ha fet fins ara Zack Snyder. Crec que funciona molt més bé que les dues pel·lícules anteriors i en aquesta part podríem dir que positivament.
A mi també m'ha agradat. Clar, jo no venia de cap prèvia, no? Jo no he vist la Justice League de 2017 i sí que he vist Man of Steel, l'he oblidada, i he vist Batman contra Superman i només recordo el gag de la Marta. I
Michael, sangres, sangraràs.
Bé, i no vull dir que a mi m'ha agradat. I sí que és veritat que hi ha certes parts molt més èpiques o molt més adrenalíniques que d'altres. I d'altres molt més contemplatives, aquesta càmera lenta. Però no m'ha molt... Bé, que m'ho he passat bé. I la veritat és que a l'última hora i mitja... Passa molt ràpid, vull dir que passa molt bé. Sí, m'ha agradat.
Jo coincideixo amb l'Ignasi, sobretot amb la part de que m'ha sorprès, perquè no... L'anava a veure què seria. Sincerament, jo també dels que pensava que la versió de la Snyder diferiria molt poc de la versió que havíem vist de Whedon. He vist el meu error, que no, realment és una pel·lícula gairebé totalment diferent. A mi Man of Steel em va agradar. Batman vs. Superman l'he vist 2 vegades per obligacions familiars i les 2 vegades m'he volgut arrencar els ulls mentre la mirava. O sigui, és un desastre, vull dir, directament. I sí que és cert que hi poso un però en aquesta de la Snyder, perquè m'ha agradat molt, m'ho he passat molt bé, però crec que és injust dir que és la millor de les 3 perquè aquesta versió no és la que hem vist al cine o la que hauríem vist al cine. Per tant, juga amb cert avantatge de que Snyder s'ha pogut regalar. A mi m'ha passat el mateix, Ignasi. La primera hora i quart és lenta, és pausada, és tranquil·la. I dius, com tota la pel·lícula sigui així, faré un son d'aquí un mitja horeta. I veus que després no, que després ja arrenca. Però és la millor, evidentment, perquè també té més temps per poder desenvolupar personatges, desenvolupar la història, que vés a ser, si Batman vs. Superman durés 4 hores, potser seria molt millor del que vam veure.
Bueno, i aquí vinc jo a diferir a tothom com sempre, o sigui que, bueno, em toca fer aquest paper.
Per això ets aquí.
Escolta, jo he dit que m'ha agradat.
No, però vinc a diferir a la resta del que heu comentat. A mi Zack Snyder és un director que no m'agrada, el que les seves 3 pel·lícules que ha fet de DC m'agraden molt. Man of Steel em va agradar molt. També entenc que no és una pel·lícula de Superman, sinó que és la prèvia a ser Superman. I per mi arribem a la seva millor pel·lícula de tota la seva filmografia, que és Batman vs. Superman, que jo considero que és la millor pel·lícula de superherois. dels últims 10 anys, segur. I que n'estic segur que dintre uns anys en parlava moltíssim perquè va canviar moltes coses i ha provat coses que no s'havien atrevit a fer la resta i actors. I aquesta pel·lícula jo ja hi vaig anar amb moltes ganes, com és obvi, i ha complert totes les meves expectatives. No és una bona pel·lícula, és inferior a Batman vs. Superman com a pel·lícula. Però
ni amb això,
considero, considero que té una èpica i un to molt gran, però admeto que té molts defectes aquesta pel·lícula de 4 hores. Però l'èpica que aconsegueix aquest director fa que m'ho passi tranquil·lament i ho gaudeixi. Però repeteixo, la bona, amics, és Batman vs. Superman.
No, de cap manera podem compartir això. Però sí, és una mica és el que deia en Pau, estic ben d'acord. Ell ja sabia el que funcionava, el que no, el que estava bé, el que no i el que havia de tapar. I una de les coses, a mi, el que m'ha semblat horrorós de la pel·lícula és el guió, el Chris Terrio aquest, sisplau, que l'allunyin d'una màquina d'escriure o d'un ordinador ja abans d'ahir, és a dir, no m'agrada gens el guió de Chris Terrio. A més, doncs, després, si voleu, ho comentem, la pel·lícula té uns quants forats de guió, però el que passa és que Snyder és molt hàbil i te'ls tapa. És a dir, la pel·lícula és tan hipnòtica, a vegades, amb unes escenes que a mi en algun moment m'ha recordat El Senyor dels Anells. És a dir, en aquell moment que agafa del flashback, no?, de la primera arribada de Darkseid a la Terra, que hi ha els paradimonis que semblen com uns orcos del Senyor dels Anells, i hi ha aquella mena de lluita, els Atlantes per una banda, les Amazones per l'altra. O sigui, me va recordar El Senyor dels Anells amb els elfs, els homes, els... O sigui, una lluita super èpica, un flashback que està superbé, la veritat, en aquell moment, però te n'oblides de forats d'on... Què coix són les caixes aquestes? Només hi ha caixes a la Terra? Perquè això tampoc t'ho expliquen. Com és que si a la Terra hi ha l'antivida quan o sigui, no saben a quin planeta han de tornar? O sigui, hi ha tota una sèrie de coses, de forats, que en aquell moment, mentre l'estàs veient, com que és tan hipnòtic, gairebé passes per alt. Però llavors quan comences, dius, hòstia, això no m'ha acabat de lligar? Bueno, ja hi pensaré després, perquè que si no em distrauré del que estic veient. I és això el que m'ha passat una mica a mi amb la pel·lícula, que sobretot m'agrada molt el treball visual de Snyder en aquest aspecte, havent assumit que el que fa Snyder és crear un panteó de déus com Fúria de Titanes, per entendre'ns, i que és la seva visió que té del superheroi, que com que ja ho hem vist abans, ara ja ho tenim assumit i potser no ens xoca tant o ja en aquell moment ja no mostrem rebuig perquè ja sabem què és el que hi ha i amb això crec que ell també ja juga amb avantatge. I una mica és això, no sé com ho veieu vosaltres, tot plegat.
Jo crec que això dels forats de guió no crec que en tingui, la veritat, perquè crec que la pel·lícula, com hem anat descobrint, aquest no és un director que hagués pensat faré una pel·lícula, no. Es van connectant les pel·lícules i a mesura que vas veient vas entenent el que ha passat a les altres pel·lícules com està connectada amb aquesta. I jo crec que amb el que t'he explicat ell, a la següent pel·lícula s'explicava molt millor a les caixes, que tampoc crec que portés massa la trama i per això crec que tampoc li va mostrar gaire interès a explicar-ho de cap manera. Un, perquè ho podria explicar la següent, com ell tenia pensat, i dos, perquè a la trama en si no t'afecta gens.
Que jo aquí coincideixo amb en Jacint de que estem pensant que l'Snyder havia pensat Justice League 1, 2 i 3, o sigui, estava pensat com una trilogia. De fet, l'antivida aquí la fica perquè entenc que ell més endavant tenia pensat explicar què era, d'on venia, per què Darkseid la busca tant, i el mateix amb les tres caixes mare. Quin problema tenim que se'ns explica? Igual que el món de Pesadilla està molt bé i jo crec que en les següents pel·lícules s'hagués desenvolupat molt més. Problema tenim el caramel a la boca, Snyder ens ho ha ensenyat i sabem que no anirà més enllà i no veurem... Aquests forats de guió no els veurem ben explicats o en principi no els haurien de veure ben explicats. Forats de guió en la pel·lícula, sí, en té com totes, i coses poc explicades i que tu en passes, però és el que dius tu, Ignasi. En 4 hores t'ho estàs passant tan bé i t'estan entretinguent tant que si te pares a pensar en la pel·lícula, potser sí que diràs, això em falla, això també. Però en el moment que l'estàs veient, si una pel·lícula t'entreté, et passa molt bé, i això és el que em va passar amb això, amb aquesta versió de la Liga de la Justícia.
És cert que a mi això de les caixes de boxes, mother boxes, no? Les caixes mare, no sabia d'on te baixava ni res, però si hi ha un moment, Temistira, si no m'equivoco, les Amazones, no? Estan totes replegades en una mena de cova on tenen la caixa i la caixa s'ha iniciat o reiniciat, no? I ningú sap què passa ni sap què és, quina és l'estímul perquè aquella caixa s'ha encès. És a dir, porta tants anys, o potser milers, que no hi ha res escrit sobre allò. Clar, patina una mica, perquè...
No, això està explicant, és el crit de Superman, que és un element kriptonià que no havia sigut a l'anterior vegada i per això no saben com reaccionar, com és que ho desperta.
I també t'insinuen que les caixes mare són, no només són unes màquines o artefactes, sinó que són una espècie d'entitat viva que busquen unir-se amb Darkseid o busquen ser fer servides, i el fet de que Superman estigui a la Terra és una amenaça per elles, vull dir, no...
El que volia dir que el que em patinava és que totes les Amazones estaven defensant aquella caixa quan encara, o sigui, semblava que no sabien ben bé per què les han de defensar. Les han de defensar perquè la història, la tradició, el folklore diu que les han de defensar aquella caixa, però no, la majoria no saben per què les han de defensar, no? És aquí on...
Sí, però ve de la batalla aquesta que comentava l'Ignasi, que elles ja són conscients que són un perill.
Sí, però qui és conscient? Vull dir, sí, ja us entenc, eh? Jo m'ho he passat igual. És una aventura. Vull dir,
però
ja
jo
està.
Sí que em preguntava, però si ja ho saben que està al planeta Terra, ja han estat aquí, per què està buscant antivida? És que no s'han enterat que estaven allà? O sigui, hi ha coses que trobo una mica rares i que no estan del tot ben explicades. I, bueno, no sé, i al final dius, a la Terra ja abans de Superman tampoc havia kriptonians. Per què ara?
Ja, per mi l'antivida va en paral·lel a les caixes mare. O sigui, no pel fet de que hi hagi les tres caixes mare a la Terra vol dir que també hi hagi l'antivida.
Sí, però saps...
És aquelles casualitats que en milions de planetes a l'univers tot està a la Terra.
Però saps què passa? Que al final és l'espectador qui s'ha d'imaginar i s'ha de fer les teories perquè la pel·lícula no t'ho explica. I aquí és, crec, un patina. És molt facilón, això. Al final, no? Que l'espectador interpreti. No, explica-m'ho. És com el traje negre de Superman.
Ai, això ho he llegit. És molt interessant.
Sí, però jo és que... Jo vull veure Superman amb el seu uniforme. Aquí, si me poses l'uniforme negre, justifica-m'ho, perquè no està justificat. És
es
a
veu
dir...
que en la... En, bé, suposo que en Jacint ho sap millor i en Pau potser ho sap millor. He llegit que, a banda que l'Snyder es va haver de barallar en Warner sobre el vestit negre, perquè no volien... Va ser una estira i arronsa i al final Snyder els va convèncer i va dir, deixeu-me que posem les imatges, deixeu-me que els posem tots al cantó a veure com queda i deixeu-me que faci una mica més, no?, de producció, a veure què tal. Finalment ho van fer i van dir, bueno, doncs queda prou bé. Jo he llegit que aquest vestit negre és en el Superman en un estat dèbil, vulnerable d'energia, reabsorbeix molt millor l'energia solar.
En els còmics és així. Però la pel·lícula no s'explica.
No s'explica,
sí,
però...
Puja. Bueno, sí, puja per anar a veure el sol.
Sí, correcte. Però no és explícit.
Però no t'explica.
Si tu no saps el background, no... tu no ho saps. Tu et penses que va de negre perquè tot és molt fosc en aquesta pel·lícula i potser perquè estèticament li enganxa millor, però té una explicació que rau en el còmic i ell... És veritat. És veritat que a vegades no cal explicar-ho tot, però... Tu, lligar que Superman s'acosta al sol per reabsorbir energia, complicat, també.
Sí, però això... A veure, ell ho pot fer com a Superman, perquè Superman té poders perquè està a la Terra i al sol i tal, però clar... Vull dir, quan Superman està a Krypton no té poders, és a dir, allà tots
no,
són...
No, perquè tots són iguals.
Tots són iguals, té poders per estar a la Terra i per això el van enviar a la Terra perquè fos superior respecte als homes, no? I aquesta imatge, clar, és que al final és que és tan meravellosa perquè a més estira els braços com si fos Jesucrist, o sigui, reincideix l'altra vegada la pel·lícula en aquest concepte religiós, no?, de persona que arriba entre els homes, que mor, que ressuscita, és a dir, l'acte de Jesucrist és una mica el que ha fet en aquest cas Snyder en Superman.
La pel·lícula ideal per Setmana Santa.
Però això crec que Snyder juga amb el mateix que va fer Jackson amb El Senyor dels Anells o els Russo amb Vengadores, el fet de que no cal explicar-ho tot. Tu com a espectador, si no ets conscient de la mitologia o de la història que hi ha darrere, veus el traje negre, és molt on, i ja està, vull dir, i veus que recarrega. De fet, sí que hi ha un moment on t'ho diu, que el sol rojo li darà poderes. Em sembla, hi ha un moment que ho sents de veu, de fondo. I com a lector de còmics o fan dels llibres o del que sigui, el que tracti la pel·lícula, això reps més informació de que rep l'espectador normal. Això és superhabitual. Jo no crec que sigui cap problema de Snyder el fet de que però, no ens ho expliqui.
Però una cosa és, no sé, que Wonder Woman no porti la tiara i l'altre és tot el vestit de Superman. Vull dir, és un fet bastant notable. Que
sí.
Crec que poder, per persones com jo, que som alienes al còmic i que tota la vida el que esperes és veure Superman amb el vestit blau i vermell, doncs que digues, ostres, com és que va de negre tot, no? Que es vol agermanar amb Batman o què està passant aquí, no? I el que passa és que, com d'altres coses d'aquesta pel·lícula, doncs estèticament queda fantàstic. Vull dir que també ho fa per això, perquè per estètica però, queda fantàstic i fa contrast.
Però a banda d'estètica, Zack Snyder és un director que sempre ha intentat tractar els seus espectadors més intel·ligents potser del que som. Perquè al moment del Predictor és un detall que et deixa ja que ell ja tenia previst que continuava, però és el que dic, sempre va deixant petits detallets que més endavant potser s'exploten.
Home, però aquest detall ja el vaig pillar, Jacint, aquest detall ja el vaig pillar.
Que està embarassada l'Ois i ens n'hem donat compte tots.
Sí.
Pues hi ha molta gent que no ho sap, eh?
No?
Doncs...
I crec que van de veure la pel·lícula i he parlat amb uns quants.
I què es pensaven que era allò?
I com es veurà la ratlla en blanc i negre, Jacint, en la nova versió? No?
Pues no ho sé.
No, no sabrà si està embarassada o no, eh?
Haurà,
si
de, sortir, haurà de sortir una emoticona, saps?
D'un dibuix d'un nen, d'un bebè, o si no... Va.
No, que sí, que podem fer aquí divagacions, però que tot té... Clar que sí que té la seva essència, no?, en el còmic.
De fet, a l'hora de fer-lo, el que han fet és que és el mateix uniforme de negre. Amb això m'ha semblat també una mica, dius, ja que fas un nou uniforme, fes algo que s'assembli potser més a lo que era l'uniforme del còmic, perquè és el mateix uniforme, però en negre. Una mica també el recurs barat que van fer Spider-Man 3, de, com que es fos, agafo un mateix uniforme i en lloc d'agafar l'uniforme negre de Spider-Man, li pinto de negre el que hi aporta. Aquí...
Bueno, però no serà perquè en Henry Cavill no ha volgut rodar.
No, i tant que no. No està pas perquè Henry Cavill. A més, ha hagut bastant de feina de postproducció perquè la S li han hagut de pintar d'aquest color metalitzat, que això s'ha hagut de fer en CGI, a mà, diguéssim. No era una... Perquè ha estat l'uniforme negre, diguéssim, que ha estat en CGI, tota aquesta part. Vull dir que aquí hi ha hagut més feina i elaboració de la que ens puguem arribar a pensar que simplement posar-se un vestit que és de color negre, no?
I el bigoti no en parlarà ningú?
En aquest cas no, afortunadament.
Ja està millorant, no?
En aquest cas no, clar, no hi ha hagut bigoti i, per tant, la cara de Henry Cavill llueix amb...
Millor, amb més natural.
Exacte, amb naturalitat i normalitat.
M'ha agradat, per això, en Henry Cavill. Bueno, a mi sempre m'agrada, però...
Bueno, també surt poquet amb la tonteria.
Sí,
surt una hora i quart
poquet,
només de pel·lícula.
És clar que tenim 4 hores de pel·li, eh?
Es troba a faltar. Sí, però potser més Henry Cavill i menys Aquaman.
Ara estàs fent de directiu
de... Què dius?
Això és un directiu de Warner, que és exactament el que li van dir a Whedon... Menys d'aquests i més Superman, perquè falta Superman a la pel·lícula.
No, i m'encanta...
I tenien raó, faltava Superman en aquella pel·lícula.
M'encanten els Atlantes parlant amb balena. T'ha agradat, Jacint? Com parlen a sota aigua?
No, però bueno. El comentari aquest no m'agrada gaire, però bueno. A mi m'ha sorprès el canvi d'això, de comunicació entre la pel·lícula d'Aquaman i aquí, que és diferent, amb les bombolles d'aire i tot això... Que, bueno, ja em sembla bé perquè és la visió de Snyder, però sembla estrany que no ho parlés amb la resta de directors que feien les altres pel·lis. Però, bueno, ho assumeixo i ja està. William Dafoe sí que m'ha fet molta coseta, això ho he de dir. Ja està.
Pues a mi m'ha agradat més la part aquàtica presentada aquí tal que quan la presenten a Aquaman. Trobo que és molt millor perquè allà no em va agradar massa, certament. I aquí crec que conjuga millor i està millor. Fins i tot el propi Momoa, no? No sé. A mi m'ho ha semblat, bé, almenys.
Són els almenys problemes no que se n'hem parlat de falta de comunicació entre directors de l'univers expandit aquest de DC, que sembla que tothom va una mica per lliure. Comparteixen personatges, comparteixen actors, però fins aquí s'acabava la història, no?
Perquè anava més enllà. Potser no hi ha la figura aquesta, no?, de coordinar.
Bé, en tot cas, jo crec que aquesta pel·lícula, si és que s'hagués arribat a veure al cinema, evidentment no haguéssim tingut aquestes 4 hores. I crec que potser haguéssim tingut una millor pel·lícula amb 2 hores, 3 quarts, traient-hi palla. Perquè la pel·lícula, el que dèiem, la primera hora té molta part de palla. I jo crec que, a més, encara més l'hagués beneficiat si prèviament haguéssim fet una pel·lícula de Flash i haguéssim fet la pel·lícula de Cyborg i no hagis d'utilitzar una pel·lícula de la Justice League per fer la mini pel·lícula de Flash i la mini pel·lícula de Cyborg. Val? Que clar, jo també puc entendre que el gran sacrificat del mutatge del 2007 sigui Cyborg, perquè per mi continua sent el personatge menys interessant de tots ells, ho continua sent aquí. A més, el Ray Fisher aquest a mi ja em perdonaran, però com a actor... és molt justet i canta més el cantó dels altres, i perquè només posa cara així de circumstàncies i de tal, no li veig. Sí que és veritat que el personatge, almenys com a mínim, el desenvolupen una mica, perquè és que no estava gens desenvolupat. Era un... bueno, Flash era un gag, ja està, era el Gimli, era el Gimli d'aquella pel·lícula, i aquí és el Cyborg. Bueno, almenys els han vestit una mica més a tots dos i els han fet aquestes pel·lícules prèvies integrades aquí dintre, que al final dius, home, hauries d'haver tingut la pel·lícula Justice League amb els personatges principals presentats, almenys que no siguin simples secundaris, perquè clar, a més aquí s'esforça per donar-te tota una història potser més de Cyborg que no de Flash, fins i tot. No sé què us ha semblat a vosaltres.
Jo, a veure, Cyborg, pel·lícula sola, no. O sigui, estic completament d'acord amb tu que en Ray Fisher té només mitja cara i amb mitja cara veus que no arriba al nivell de la resta. O sigui, a mi ja és un actor que el trobo totalment limitat. Vull dir, no. Comparat amb la resta, sobra moltíssim. El personatge no m'agrada. És cert que aquí el desenvolupen molt més i guanya una mica, guanya, perquè sí que a la versió de Whedon era... bé, estava allà, vull dir, no feia res més. Aquí el tens una mica més desenvolupat i tot, però a mi personalment, no sé si és per la manera com està interpretat en aquí o per la manera, la història que li donen, però a mi em cansa, no m'agrada. M'hagués agradat molt i tinc moltes ganes de veure la pel·li de The Flash, perquè Ezra Miller, per mi, se'ls menja a tots cada vegada que surt en pantalla, és un actoràs. I el fet de que aquí Flash sempre ha sigut un personatge una mica més desinhibit o més desenfadat, perdó. I aquí li donen, però sense convertir-lo en el pallasso del grup, que és el que era a la de Whedon. Whedon era... bé, és que era un gag rere l'altre amb tonteries. I aquí, primer, l'actor t'acompanya moltíssim i el personatge també. Crec que Warner va voler anar massa ràpid i fer la pel·li conjunta abans de presentar bé i establir bé les bases del seu univers compartit. Va tenir massa pressa, per al meu gust. I aquesta t'ajuda. I sí, Ignasi, de que hi ha moltes escenes que pots retallar una miqueta i perds metratge. Però, esclar, tinguent en compte que li van dir Snyder, barra lliure, tu mateix, ell es va recrear i va fer-ho. Per això el que comentava al principi de la diferència entre la versió que hauríem vist a cinema i la versió que hem acabat veient.
A mi la veritat és que Cyborg m'ha agradat, perquè Snyder ja ho va dir, que era una mica el cor de la pel·lícula, i és veritat, és el personatge més humà de tots. És el que realment hi pots arribar a connectar, és el personatge que més evoluciona, i no sé, m'ha agradat. Que l'actor no és bo, ho reconec, que l'efecte aquest que porta Meitat Mecànic tampoc és el millor que he vist mai, també. Però bueno, no sé, és això, m'ha donat l'ànima que potser em faltava a la pel·lícula, que cap altre personatge sembla que li aporti. I al faltar Superman, que potser era el que estava més dotat per fer-ho, doncs ja em va bé que sigui Cyborg. I de Flash, sí, a mi ja em va agradar la pel·lícula de Whedon, el personatge de Flash, tot i que és això, es passava de pallasso. I aquí m'ha encaixat molt bé, Ezra Miller ho fa molt millor del que em pensava, o sigui que estic content amb tots dos, la veritat, m'han funcionat fins i tot millor del que em pensava, que també passa amb la Steppenwolf, que després del que vam veure, el que hem vist ara, tot i que és un personatge més vulnerable, he dit, pues bravo, sí, m'agrada molt la visió de Snyder de tots aquests.
A mi Ezra Miller m'agrada molt de fa molts anys i trobo que aquí ha de ser un repte perquè els papers que ell ha estat interpretant no tenen res a veure amb el que ha pogut fer ara com a Flash. I la veritat és que per mi l'ànima, a vegades en el grup, se l'emporta ell, se l'emporta Flash. Perquè és jove, és fresc, no té cap prejudici, és aquell personatge generós, no... I en Ray, el cyborg, tampoc m'ha molestat. Sí que potser queda més just, però potser al tenir aquestes pròtesis tampoc t'hi fixes molt amb la interpretació gestual. I aquí el que té aquesta tensió, no? Té aquesta trama tensionada amb el pare i un trauma força gros que potser sí que encara jo hagués estat més fosca. O sigui, hagués estat més Nolan amb el cyborg, perquè si et pares a pensar és molt greu. Vull dir, la tragèdia és enorme, no? I no sé, a mi és que, clar, si mireu pel·lis d'Ezra Miller i després podreu, no? Que, per cert, ho ha fet des de Regne Unit. Les noves... bueno, aquestes escenes,
L'escena del somni, no? Que diguéssim que és la que han rodat de nou.
Sí, perquè estava fent Animals Fantàstics a la 3, em penso que estava rodant, sí. I no podia venir als Estats Units, no podia anar.
I es nota, perquè també té una cara estranya, però bé, com que és un somni dura poc...
Sí. Bueno, no passa res, no?
No passa res.
No passa res. I que, per cert, que per ser tot molt fosc, es veu prou bé. Això encara no ho hem dit. Que es veu prou bé tot definit, que això s'agraeix, que es vegi tot ben definit i amb uns matisos molt pictòric, no?
L'escena aquesta de Flash, que la veritat és que està molt bé, la presentació de Flash, però no es va recordar una mica a Mercurio, ha agafat va fer Singer amb Mercurio i portar-ho a Flash, no? És exactament el mateix, però aquí li donen aquest punt d'humor també, o punt pseudo-romàntic, que no acabo d'entendre del tot bé, perquè,
no
clar, està salvant a una noia que no coneix de res.
Ha de sortir.
Ella fa una cara com d'embobada, quan tampoc està veient res, i llavors apareix el tio amb una salsitxa allà envoltat de gossos. És una escena estranya per si mateixa.
Sí, és estranya, molt absurda. Seria una performance aquestes absurdes d'obrim un cafè granja amb la sisena avinguda. Però això és perquè hi ha un accident. A veure, comencem pel començament. Hi ha un accident. Un cotxe, no?, o un camió s'encasta perquè, a més, està menjant i conduint el camioner, que això és un altre tòpic, vull dir, és un altre cliché. Està menjant i conduint. S'encasta contra el cotxe d'aquesta noia, que precisament aquesta noia porta un descapotable. I tant és que va lligada o no, ella surt volant de l'impacte per sobre del cotxe i també surt volant un carrito de venda ambulant de Frankfurt. Per això hi ha Frankfurt surant per l'espai.
Bé, no sé, alguna cosa sobre aquesta escena o canviem alguna altra?
És entretinguda i dona el toquet humorístic sense ser pallasso de Flash. I jo entenc que la noia, potser Flashpoint o més endavant, hagués sigut Iris West i tens la relació amb el personatge de Flash.
Sí, sí, tal qual.
Sí, que passa que en aquest moment, fora de context, és estrany.
Sí.
Que també té una... Flash té una relació amb el seu pare complicada, no? Molt estranya.
Sí, el seu pare és... Clar, això s'ha agafat dels còmics, el seu pare és acusat d'haver mort.
Falsament, no? En principi.
Sí.
Bueno, acusat
això i
està...
Això ho hem de veure la sèrie de Flash i ja t'ho expliquen més bé.
Sí.
Ostres, no tinc estómac encara, no. No tinc temps. No.
Bé, llavors, sobre Batman i Wonder Woman a la pròpia pel·lícula, no sé què penseu. Jo és que... pràcticament bastant del mateix del que havíem vist en el muntatge de Whedon, però amb les escenes estúpides que tenien ells dos a la pel·lícula del 2017. És a dir, tenien una conversa, tenien algunes escenes que eren molt rares entre ells dos. I aquí veiem pràcticament lo mateix, alguna cosa una mica nova, i bé, de Wonder Woman no tinc gaire més a dir, que és una mica el mateix personatge que ja havia presentat en Batman vs Superman i poca cosa més. I en canvi, per mi, tot i que ja em veus que diuen el contrari, per mi Ben Affleck com a Batman guanya en aquesta pel·lícula. Tot i que és veritat que potser no fa massa res, és aquest home entre déus i... Mm-hmm. I m'ha agradat, o sigui, m'ha agradat el Batman que fa Affleck aquí, i m'hi he sentit més a prop que el Batman contra Superman, que vaig odiar-lo. I aquí no, aquí... No, i per això m'ha sorprès, perquè m'ha agradat, o sigui, tot el tema, tota la iconografia de Batman, tot i que sigui un Batman diferent també al que hem vist als còmics, però també ho és diferent a totes les altres versions que s'han fet, des de la d'Adam West fins a les de Christopher Nolan, no? Aleshores, al final és, bueno, una versió més, és un Batman potser més tirant a la violència, però no tant com en aquella pel·lícula, perquè aquí el que fa és, en fi, el cap està matant parademonis, per tant, què més dona, no? És a dir, si vol agafar una metralleta o vol agafar el que sigui, no és el mateix com lluitar amb armes contra persones, que és una cosa que Batman, en teoria, no faria, o no és el que fa Batman, no? Per la filosofia pròpia de que els seus pares van morir amb una arma i, per tant, ell defuig de tot això. I en aquesta pel·lícula crec que m'ha millorat.
Doncs la veritat, jo el Batman el veig bastant igual que la pel·lícula Whedon. Sí que l'han polit totes les converses estúpides que tu apuntaves, com aquella escena del llac en Wonder Woman amb Cyborg espiant amagat darrere un arbre, que encara no l'he entès mai. T'ho juro, és una de les escenes més rares que he vist a la meva vida, que només podria quebre dins una pel·lícula de David Lynch. I Wonder Woman, jo crec que aquesta Wonder Woman és més guerrera que no pas la Wonder Woman que ens va donar Joss Whedon. Aquesta és molt més sèria i és molt més peleona, perquè les escenes que han allargat de la lluita cos a cos és una guerrera a l'altura de Superman, fins i tot. O sigui que m'ha agradat
és una guerrera a l'alçada de l'origen del còmic, diguéssim.
Clar, és que jo el còmic no l'he llegit, per això desconec molt el personatge.
Però com fa servir el llaç o... L'escena, sí, que em sembla allargada, l'escena dels terroristes, però és una bona escena, la del principi, quan la presenten. Mm-hmm. Sembla que està molt allargada, però ella mola molt, sí, sí.
A mi és la primera hora ja em va captivar per aquestes escenes. I si alguna cosa han fet dels personatges de DC a cinema, sabeu que cada personatge té un ritme, una música associada, no? Que quan apareix, tu de seguida connectes amb aquell personatge. I amb el de Wonder Woman està tan clar, és tan fàcil, m'encanta més. És que m'agrada molt. És el millor. És el millor que han pogut fer amb música, en associació de ritmes, no? I la coreografia que fa, m'encanta. Està molt treballada.
De fet, aquesta és una de la música és una de les clares millores que té la pel·lícula respecte a la versió Whedon, perquè aquí el que fa és que et pot agradar més o menys la banda sonora, però sí que et col·loca en aquest univers, és a dir, el fet de fer servir les partitures de Man of Steel quan estàs parlant o surt Superman o sortir, doncs, aquest tema de Wonder Woman. Clar, fer-te sortir la banda sonora de John Williams de Superman a l'anterior pel·lícula del 2017 no té cap sentit, perquè no és aquell Superman en res, ni en estil ni en imatge, o sigui, jo crec que aquesta pel·lícula en aquest sentit musical encaixa molt bé amb el teu univers i no te n'has d'anar a buscar a fer sonar la pròpia música de Danny Elfman de les pel·lícules de Batman de Tim Burton, que tampoc i pinta res. Tot i que és veritat que quan sents aquella melodia, el teu cervell diu Batman.
Però perquè el tens associat a... Bé, per molta música que li puguis ficar als nous Batmans o als nous Supermans, tens associat mentalment una generació a aquelles notes al personatge. I recuperant els personatges, jo... Tots milloren perquè Snyder els dona molta més profunditat, entens molt més les seves motivacions. Jo estic molt d'acord que una de les que surt més guanyant és Wonder Woman, perquè la veus més... Potser una evolució més de la Wonder Woman que ja venies de Batman vs. Superman i fins i tot de la que Pat Jenkins ens va donar a la primera Wonder Woman. Una persona guerrera, preocupada, dura fins i tot quan ha de ser-ho. I salvant ja el que havíem vist a la 1984, que allò canvia radicalment el que és el concepte que teníem de Wonder Woman. I de Ben Affleck, a mi m'agrada molt com a Bruce Wayne, m'agrada una miqueta menys com a Batman. Com a Batman, no ho sé, no m'acaba de funcionar del tot. Potser m'agrada molt, per exemple, el Batman de Keaton, que el veig diferent que aquest d'aquí. Però crec que millora, que funciona molt més bé i que m'agrada. Ben Affleck m'ha sorprès, com a Bruce Wayne m'agrada moltíssim.
Home, a mi m'agrada aquella... Em penso que és durant molta estona de la pel·lícula Batman o Bruce Wayne té un problema amb la nau, no? Amb el... I que no acaba d'arrencar, té algun problema. I no se'n surt fins que arriba Flash, Ezra Miller, i diu, te passa això.
Perquè... Que té Alfred com a mecànic.
Que té Alfred, però com pot ser, eh? Si això Alfred ho hauria sí. arreglat amb una, no? Amb un escaneig del software, diguéssim.
Sap de tot, aquest Alfred.
Sí, m'agrada molt per això aquesta revisió de la cova de Batman. Molt més tecnificada, eh? Molta més tecnologia. Gairebé sembla el búnquer de Tony Stark. Tot molt més fosc, moltes pantalles, l'Alfred allà dominant, que més que com a figura que teníem, no? Sempre l'Alfred és aquell home que el cuida. Aquí és més un soci. Per mi és més un soci que no pas el seu... a qui té el càrrec. Home, és que ja Bruce Wayne, diguéssim, més gran. Ja no necessita que el cuidin, no? Però el que ens havia arribat del cinema, així com tu deies, Pau, aquelles notes, no, que tens associades a musicals amb Batman, doncs aquí, veus, ho han trencat. I a mi em sembla bé, perquè no és tan condescendent, no? No, no sé, està bé que sigui més un soci.
Un dels temes que també m'agradaria, bueno, no sé si voleu dir alguna cosa més, de Batman i Affleck, resurrecció de Superman, val? Que també crec que és un dels moments importants de la pel·lícula. Aquí s'assembla bastant al que ja havíem vist en la versió Whedon, pràcticament l'escena és pràcticament la mateixa, hi ha alguna mica més de metratge que dona un sentit o una explicació millor del que havíem vist allà, però jo, dintre del que és la pròpia èpica de la pel·lícula, ja em perdonareu, però aquesta resurrecció a mi no m'agrada. No m'agrada i, a més, no sé si Snyder anava per aquí en un principi, perquè Batman contra Superman, el que veiem és que un cop enterrat Superman, les pedretes s'aixecaven, per tant, et donaven a entendre que Superman no estava mort, sinó que estava en un estat d'hibernació. Aquí ho contradiu i Superman està mort. O sigui, el que fan és reviure'l o tornar-lo a crear a través de la caixa mare, que aquí, doncs, bueno, tota aquesta explicació que li donen, no? I, no sé, no, a mi no m'acaba de convèncer del tot el sistema, la manera de ressuscitar-lo, el fet d'anar allà al cementiri, que el desmòbil, que el treuen com si fos un qualsevol, és a dir, no m'ha acabat de convèncer. Ara, per altra banda, trobo que hi ha un canvi que un cop ja ha ressuscitat el personatge a mi m'ha agradat, que és el fet de que sigui Lois que cada dia vagi al memorial. Això a mi m'ha molat molt, m'ha agradat. Perquè allò de que truqui Batman i que te digui, vine Lois, que... O sigui, no, és que no, era una mica absurd, era per justificar que Lois estigués allà. Però no cal, perquè si és ella, que és una manera de subratllar el dol que té, que a més si resulta que està embarassada i tal, que sigui ella que vagi cada dia allà a posar flors, que vagi cada dia al memorial, etc. Sembla molt més potent aquesta part. I al final que sigui ell que reaccioni quan la veu amb ella, no? Que no sigui el Batman que l'acabi trucant i tal. I aquella escena posterior del Superman desorientat crec que també està molt més muntada, ben tramada, els personatges interactuen millor entre ells, etc. Un cop he superat el fet de que no m'agrada com el ressusciten. No sé si vosaltres, a veure què teniu a dir de tot això.
A veure, crec que juga també amb el fet de tenir més temps per explicar, te permet entendre molt més bé, per exemple, això de l'Alois, Whedon devia retallar-ho directament perquè no li cabia per metratge. Per tant, quina és l'excusa ràpida? Li hem fet una trucada, li hem enviat un WhatsApp i ve cap aquí. Snyder el que es permet és el fet de poder entendre-ho molt més bé i el mateix que ha fet amb els altres personatges, la Lois Lane és un personatge que també surt reforçat en aquesta pel·lícula. Està més ben explicat, entens molt més bé què fan allà, no només apareix un moment i ja està. L'escena del cementiri s'hagués pogut retallar tranquil·lament. Si no hi és, tampoc la trobes a faltar. Però a mi no m'ha desagradat la resolució de Superman. No sé si l'hagués fet diferent, però tal com està plantejada tampoc m'ha desagradat.
A mi m'ha deixat passar indiferent. O sigui, està bé, no em mata ni m'horroritza. El que sí és cert és que potser per mi li falta èpica. El que has apuntat tu de desenterrar el cos allà al cementiri és fins a cert punt una mica cutre. Però, bueno, la resta, bé, també he de dir que em va fer molta cosa quan el fiquen en aquell líquid de color taronja, aquella taronjada, aquell tanc, que em va fer una mica de coseta i tot. Vaig pensar, no, però, bueno, com que recupera ràpid, s'acaba ràpid.
Jo vaig pensar que el ressuscitaven d'una manera, no diré cutre, discreta, perquè sí. Passés desapercebut. Perquè, clar, ressuscitar Superman no es pot fer cada dia. Què vols fer? Bombo i plateret? Què vols fer?
Portar? Però escolta, que tens superherois per desenterrar un cos i que no et vegin. Un té supervelocitat, l'altre té superforça. Han d'estar dos paios vestits de superheroi amb pales desenterrant.
Però això ho diu, ho fan com a mostra de respecte.
Sí, però tio, no, però no cola.
Precisament fa una hora enrere hem dit que Zack Snyder té una visió religiosa o mística del seu món. Pues jo crec que això hi entra i encaixa, que és aquest respecte pels morts. Tu no pots desenterrar un mort de qualsevol manera.
I... No, és que no pots desenterrar un mort segons les religions.
No, però en aquest cas... En aquest cas estan provant a veure si el poden, que tampoc ho tenen molt clar, no? Si el podran ressuscitar. Clar, és que parlem de, primera, desenterrar Superman, que dius... Vos dir que hauria d'estar en un cementiri, en una làpida, com qualsevol altra? Aquesta n'és una altra, no? Digues, Pau.
I està clar que eren allà.
Clar, sí, sí, està... No,
Superman no... està enterrat en el memorial, se suposa, que fan. Clar, també humanitza el personatge, perquè que estan desenterrant és a Clark Kent, no Superman. Jo aquí ho trobo bé.
Sí, però ningú li diu Clark Kent, quan estan ja. Tots que ascendeix cap als cels, com Jesucrist, bueno, és que cridat pel pare.
Li
diuen Kal-El, no li diuen miren Superman, miren Clark, li diuen Kal-El. I quan en Kal-El resulta que és un gamberro, que comença a dir vosaltres no sé qui sou i estic molt enfadat i molt desorientat i comença a carregar-se'ls, m'encanta, perquè clar, és com tornem de zero o d'algun punt que no se sap on està aquesta persona, no?
Clar, i un dels problemes que tinc amb Man of Steel és el tema de la identitat secreta, que és que qui no s'enteri que Clark Kent és Superman és que és tonto en aquella pel·lícula, vull dir, és que no... És que... Però bueno, en fi, és igual.
Home,
vull
això
dir,
feia gràcia als anys 70.
No hem vingut a parlar d'això. No, vull dir, perquè és que ell ni es molesta en ocultar els seus poders, vull dir, que és una cosa que no em va agradar d'aquella pel·lícula, però bé, és igual. Aquí ho milloren, per tant, que és del que hem vingut a parlar. Bueno, no sé, parlem del final, d'aquesta batalla final que hi ha, com ho heu vist, no? Aquí crec que és bastant millor que la batalla final que havíem vist a la pel·lícula del 2017, direu, no costava gaire, efectivament, no costava gaire, però bé, és un final que està a l'alçada, és a dir, hi ha bona acció, Steppenwolf, tot i ser un pringat, doncs allà el tenim... amb Superman
no,
que el posa entre les cordes...
Vosaltres, sisplau, il·lumineu-me. Què és el que ha fet per estar humiliat i pràcticament exiliat del seu poble?
Doncs és molt fàcil. No sé si t'has fixat amb el seu aspecte. Porta dos corns.
Sí, és un banyut.
Cornut i pedal veure. O sigui, li fan bullying perquè la seva dona li ha ficat les banyes amb una altra.
O sigui, això em sembla molt del segle... passat, ja... Saps?
Però en Darcy li fa una mica aquí de troleig, de dir, tira cap allà, que em tens content. Jo crec que és l'explicació lògica.
Bé, bàsicament aquí el que més funciona, crec que funciona bastant bé de la pel·lícula, que és el que fallava l'anterior, i jo no sé si és que ho ha editat en... Si estava pensat així o se n'ha adonat de l'error de que fos Superman que ho arreglés tot i els altres quedessin com uns pringats, que aquí el bo que té és que tots fan alguna cosa. Fins i tot Batman, que és el que té menys capacitat i força per fer-ho, però bé, està allà i posa el seu granet de sorra, no? Tots tenen alguna cosa a fer positivament i amb això
millora.
Però és
que canvia molt, perquè també et petes la família russa, que per mi era de lo pitjor que teníem.
Sí, sí.
La base passa a ser dins allò nuclear.
Chernobyl, no?
O sigui...
Vindria a ser...
Sí, sí, sí,
sí.
Però està dins de la xemeneia aquella, que ho trobo ben parit i visualment és més guapo i té més lògica. O sigui que han canviat moltes coses al final i crec que tot és per bé.
A veure, amb el mateix fallo de disseny que l'Estrella de la Mort, eh? No, no, si formes una cúpula de defensiva perfecta i resulta que amb un sol, una petita explosió t'ho pots petar tot. O sigui, a veure...
Jo, Pau, solució... aquesta se'm va passar, eh? T'ho he de dir que no... no...
Jo vaig dir, hòstia, és que de veritat que ningú és capaç de construir... Bé, és igual. Però estic d'acord en que Snyder el que fa aquí és treure tot el que sobra, treure tot el que molesta, com la família russa, que no hi pintava absolutament res allà, se centra en l'acció i recordem que la pel·lícula no és Man of Steel 2, és Justice League, per tant, té molt de sentit que vulguis donar per, o sigui, que cada personatge tingui el seu moment d'èpica. Flash el té, Cyborg el té, Aquaman, Wonder Woman i Superman el tenen junts lluitant, que és molt bo, perquè tu fots en Batman allà i només fa que molestar. I, en canvi, li dones una feina, li dones una funció... I fas que el que deies tu, Ignasi, que no sigui en Superman que ve a salvar el dia i ja està. No, no, és la Lliga de la Justícia que treballant en equip, com que és el que volia Batman al principi, acaben arreglant-ho i em sembla una millora increïble en aquest fragment.
Sí, 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 amb això... jo no ho entenc, perquè Whedon venia a fer Los Vengadores, que el que va fer va ser això, és a dir, que tots ells actuessin com a equip, que cap sobresortís, i en canvi fa una pel·lícula en què Superman, vaja, es pixa la cara de tots i vosaltres em sobreu jo tot sol, i en canvi aquí, malgrat que és el més poderós, els altres tenen una funció que també és clau per fer-ho, no? I crec que bé, funciona, o sigui, el que és el treball en equip, que és el que trobàvem a faltar que no hi fos a la del 2017, aquí hi és, i té escenes visualment xules del propi Flash, no? Vull dir, bueno, no sé, és que la part final, aquest tram està realment molt bé.
Molt bé, ja ens ho diuen, en el chat, que ha agradat, l'última hora de peli, potser... Jo també, sí. La disfrutes molt, i això que cadascú tingui el seu paper i fins i tot que hi hagi interacció en la lluita, que a vegades és difícil també de rodar.
Sí.
Hi ha interacció quan algú cau, l'altre hi va, o coreografies d'aquestes que estan superxules.
Jo en aquell moment vaig pensar, hòstia, això hagués molat al cine.
Ah, sí.
Sí.
Sí, sí. Però bueno, ara, mira, és que diu en Pau, hem vist una pel·li que potser no hauríem vist a gran pantalla.
No, no, aquí està, que al cine no l'haguessis vista.
I com haguéssiu passat una pel·lícula 4-3 al cine? També hagués quedat molt tallada, no?
És que no l'haguessin estrenat 4-3.
Ah.
Ves a saber, vull dir, hi ha pel·lícules que arriben en format 4-3, per exemple, ara mateix Les Niñas està... És un tipus de pel·lícula diferent, però s'està emetent en aquest format. Encara hi ha directors que...
Fan 4-3. Bueno.
Sí, sí, sí.
Bueno, i a les sèries antigues també, clar. Com que si tens una edició de Blu-ray estaven 4/3, perquè estaven fetes així, perquè les teles d'aleshores eren així.
Sort qui són, perquè si els tens aquell retoc estirat que després et deforma els personatges...
Fatal.
No.
Lamentable.
Fatal. És com fas alguna cosa en Photoshop que dius, ostres, ho he fet fatal.
No, no, lamentable. Bé, no sé, alguna cosa més d'aquesta batalla final que hi voleu afegir, que us hagi agradat?
No, no.
No, no, anem per l'escena final.
L'epíleg.
Abans d'anar a l'epíleg, una part toca l'epíleg i l'altra no, val? Que és la presència del detective Marciano.
Ai, com l'he trobat a faltar? Per què no ha sortit més? A veure, en Jacint, que està...
Jo podria estar d'acord i per què no ha sortit més, però jo dic, per lo poc que surt, o sigui, pel que fa, hagués estat millor que no hagués sortit. És a dir, i us sóc clar, l'escena del detective Marciano entre la Martha Kent i la Lois Lane, a mi em funciona un 10, un excel·lent amb Martha Kent. Ara, quan descobreixo que és el detective Marciano, em cau l'ànima al peu. Perquè no té cap sentit que sigui el detective Marciano que es dirigeixi a la Lois i li dius, hòstia, has de fer de periodista perquè és que la teva vida...
Has de reemprendre la teva vida.
Qui té sentit que li digui això és la mare de Clark,
sí.
No el detective Marciano. En aquell moment es carrega l'escena. No sé per què ho fa.
Perquè necessitem Justice League 2 i Justice League 3.
Però posa'l d'una altra manera, perquè aquella escena és collonuda, amb la Diane Lane, que ho fa fantàstica. Hosti, és que jo és que de debò no ho entenc perquè en aquell moment me'l col·loques. Si el vols col·locar al final amb el Batman, que tampoc té massa sentit que apareixi el Batman, hosti, surt al balcó, extraterrestre, passa, vinga, va. Tampoc té massa sentit.
Té molt sentit perquè pensa que en Batman estava molt tranquil durant els seus primers 50 anys de vida, s'està a punt de jubilar i de cop i volta veu Superman, Wonder Woman, el tio està flipant, ja el que li vingui... s'ho carrega a l'esquena.
Sí, això t'ho puc comprar i no tinc cap problema, eh? Vull dir, això t'ho compro, no tinc cap problema. Apareix al balcó de Tim Marciano, me diu que tu continua amb la Justice League endavant i, vale, t'ho compro, no tinc cap problema. Però l'altra escena em sap molt de greu, perquè és una escena que em va encantar. Vull dir, és una escena superxula. I en aquell moment te la carregues, i és una pena.
Però fa que fotis un bot del seient, perquè jo l'estava mirant tan tranquil i fas, hòstia, però què ha passat?
Qui és aquest? Bueno, tu... Clar, jo m'he quedat, qui és aquest? Sí, no
que el disseny també em sap molt greu, però el disseny és horrorós de la detective Marciano, eh? Jo no puc.
En aquesta pel·lícula, vols dir? O...
En aquesta pel·lícula, o sigui, els còmics a mi em mola, però aquí això, ratlletes vermelles així tan marcades... Ai, no.
Una mica com Dracs, no? L'han volgut... M'ha recordat...
Sí. No m'acaba d'agradar, però bueno.
Va, tampoc és el problema que tenim. Voleu parlar de l'escena del somni? Del somni de... Us veig molt entusiasmats, i a mi, jo dic, no m'agrada gens aquesta escena. I per mi me la poden treure, eh? És a dir, jo l'Snyder, vull dir, l'ha fet per... És una d'aquestes de... Me la vaig a treure, vale? I us poso això, que és el que jo hagués... pogut planificar o que tenia en ment que hagués pogut fer, però al final vas a rodar allò expressament, és com una petita venjança també contra la pròpia Warner, perquè vas a rodar una cosa que no, que ja s'acabarà i bueno, tu dius que no, jo dic que sí, però bueno, si voleu, ara en discutim d'aquesta escena que a mi he de dir que no m'ha agradat, o sigui, no. Hi ha moltes coses que no m'agraden. Començant per Jared Leto, que potser és el que menys m'ha agradat d'aquella escena, perquè ja l'Esquadron Suïcida ja també era per arrencar-se els ulls, i aquí el que fan és...
Jared Leto agrada sempre, no?
No sempre, no. Fent de Joker, no. És a dir, en aquest moment, o sigui, és que no puc. Primer, és que la conversa que té amb el Batman és que no me la crec, i l'altre és que agafen el mateix actor, però per fer una altra versió de Joker, perquè no és el Joker de l'Esquadron Suïcida, és un altre. És un altre.
A risc de repetir-me...
En Jacint està al racó de pensar...
Ja callo!
Està respirant.
Està
respirant i està pensant com ho puc dir de la millor manera.
Ja callo i parleu vosaltres a veure si em convenceu o puc mirar-m'ho d'una altra manera.
Jo, és això el que et deia, a risc de repetir-me, crec que el Mundo de Pesadilla a mi em sobra en aquesta versió, perquè sé que no el veurem desenvolupat més endavant. Si tinguéssim la Liga de la Justícia 2 i 3... Estic segur que tindria un pes molt important, però com que no el veurem, Snyder va dir, mira el que tenia preparat per vosaltres i ho fico aquí, i ja està. Jo no estic gens d'acord amb que, hòstia, la conversa a mi em va encantar, la conversa entre en Batman i en Joker m'agrada molt, em recorda la conversa final de la broma assassina, m'agrada molt perquè tens la relació entre els dos personatges que s'odien a mort, es matarien l'un a l'altre i es necessiten per tirar endavant, i sí, és un Joker diferent, però és el Joker que jo volia veure de Jared Leto. El Joker d'Esquadron Suïcida a mi em fa ser repelús, molt, molt repelús, i aquest, en canvi, d'aquí el veig més Joker. A mi m'ha agradat molt. Em sobra, ho puc treure de la peli i funciona igual o millor.
No,
perquè ja que hi és, l'he disfrutada.
No has trobat que han agafat la mateixa iconografia del Joker de Heath Ledger, però amb el cabell llarg de Leto?
Ves que ja vindria a ser el Joker aquest, o sigui, el Joker senzill de cabells verds, cara blanca i llavis vermells. El que passa és que ha passat en el món apocalíptic i molt demacrat. Vull dir, de fet, és el Joker normal. Podria ser el Joker de Nicholson tranquil·lament, més prim, evidentment, però ja vindria a ser això. El que era raro de nassos era l'anterior, el que havíem vist de Leto abans.
Mira, el que anava a buscar per fer el comentari ho acaben de publicar aquí. El Crepúsculo de Murciélago és un còmic, un fanzine que s'ha publicat aquí a Espanya a través d'Underbrain, i és que és exactament aquest epíleg. La relació de Batman i el Joker quan viuen en un món postapocalíptic, i m'hi va recordar molt. Estic d'acord, sobre aquesta escena perquè no porta res dins de l'escena. Sí, que és el regal que ha volgut fer Snyder als seus fans, pues, fantàstic. I a mi és que aquest univers d'Injustice, passat per la mirada de Zack Snyder, és que em sembla fascinant, i jo n'estic segur que això ho veurem, potser no gran pantalla, però una minissèrie a HBO, n'estic segur que ho tindrem. Perquè si s'han petat els servidors d'Amèrica i d'Àsia quan es va estrenar la pel·lícula, vol dir que això està moguent calés i vol dir que tindrem continuació. I aquest tàndem postapocalíptic rotllo Mad Max m'encanta, m'encanta absolutament, molt a favor, i ja que havíem vist anteriors entregues que en Batman no va tenir aquests malsons, que aquí t'expliquin ja finalment què ha passat, sembla genial, perfecte, m'encanta, absolutament d'acord. Zack Snyder, fes-me teu. No puc dir més.
Bueno, Marta, a veure, com ho diu, ho expliques tu ara, això?
És que si us digués, creus que no vaig entendre res? Pensava, això de què ve?
Clar, és que... Perquè si no saps els còmics...
Clar, clar, perdoneu, és la meva visió com a espectadora forana, que jo hagués anat al cine, no? O ho veus des de casa i dius... Què ha passat? La Terra? No, Mad Max, sí, el primer que et ve és tot desèrtic, Mad Max... Ostres, el Joker a sobre el capó del cotxe, fent la seva, no, amb aquesta actitud així arrogant i sobrada...
Això de posar-lo sobre el capó, què passa? Que la gent que es posa sobre el capó...
Són més guais,
són malotes?
Però perdoneu-me, això ja ve de gris. Això ve dels anys 70, de gris. I no ho feu, a casa vostra.
No,
perquè avui... no cal, no ho feu. I llavors... he escoltat una entrevista breu amb en Zack Snyder que deia que allà és el resultat o d'alguna manera s'enfronta Joker amb la mort de Robin. En fi, jo pensava, d'acord, i que sí que, el seu pensament era continuar. És allargar, és desenvolupar, i és aquí on t'ha deixat, suposo que sí, aquest cliffhanger, o digueu-li com vulgueu, obert, perquè les ganes hi són, de Zack Snyder, el guió, em penso que ja el té, de les dues pel·lícules següents, molt encetat, i Warner continua dient, no?, o es continua publicant que Warner no vol dir, que no vol fer res més. Jo ho dubto, també. Ho dubto bastant. I després vaig llegint articles que resulta que aquesta pel·lícula de Zack Snyder no és canon i que no hi ha res connectat amb la resta de pel·lícules de personatges, i dius, és un món que jo... Això és paral·lel, perquè no s'entén res. Vull dir, tu li has deixat perquè acabar per... No s'entén, Vull dir, si tu li has deixat fer un metratge de 4 hores, que segur que hi ha hagut un visionat per part de la direcció de Warner, i això està més que parlat, però bé, no sé si és una campanya, Jo ara estic fent de conspiranoica, però em sembla una campanya de màrqueting.
No, evidentment.
De fet, ells t'ho venen així, de que la versió de Snyder és un món paral·lel, és un altre herois que no tenen res a veure amb el seu cànon. Que ja m'explicaràs també el cànon de DC quin és.
Ara?
No, és que no...
No sé, no sabem.
No, que cada pel·lícula va una mica la seva i al final no sap si Shazam està dintre aquest univers o no. Si la...
Sí.
Clar, és que ja no saps. O sigui, la nova d'Esquadron Suïcida sí que agafa actors de l'anterior, però forma part d'aquest univers. En quin Batman hi ha? O sigui, és un caos que al final és que cada pel·lícula que faci el que vulgui...
I l'última de
no
ens... Harley Quinn...
Allò ja és un univers ja no paral·lel, un univers molt,
bé,
molt
però
lluny.
Hi surt el Joker, no? O sigui, clar, i dius, on encaixem tot això, no? Són les obres, bueno, és el que diem. De tota manera, si parlo, Jacint, mira, estèticament, aquella pila, que aquell somni, a mi m'ha agradat. O sigui, si tu veus des de fora, que no dius no sé d'on ve, però tota l'escena enquadrada... És com, i ara vindrà algú més, no? I tu et quedes així, es tanca i dius, val,
s'ha acabat.
I... Fantàstic.
Que, per cert, ens pregunten per l'ex Luthor, volia obviar-ho perquè si hi ha una cosa que em sembla pitjor...
Perdoneu-me,
pitjor...
on ha sortit? No el recordo.
Si hi ha una cosa pitjor que el Joker de Jared Leto, i ha l'ex Luthor de Jesse Eisenberg, que és encara pitjor.
Ah, sí. Sí, que surt. És veritat.
A mi no em desagrada, per mi és un dels punts forts de Batman vs Superman.
No,
però
clar, després del que has dit d'aquella pel·lícula, ja...
Que està allà al sofà, no? Que està al sofà i diu, vés a la idea o no sé què li diu, no m'atabalis.
No, jo no puc amb aquest actor fent aquest paper, és superior, és a dir, no puc.
No hem parlat de la veu que li han posat, qui posa Stephen Wolf.
Kieran Sims, no? L'actor de...
Sí, en Dumbledore.
No.
Vale.
Sí?
No, aquí, Steppenwolf és Kieran Sims, em sembla que es pronuncia, que és actor britànic, hem vist en sèries com Roma,
sí,
per exemple.
Sí, però també surt a Harry Potter, no?
Pot ser, perquè a Harry Potter han sortit tots els actors britànics.
Surt tothom, menys Harry Potter.
Hugh Grant ha sortit tothom.
Espera't, que potser algun dia algú farà una pel·lícula, no? De 5 hores, aquell esmetratge que no ha sortit, i ja estarà ell d'escrivà a l'escola.
El que passa una mica amb això, tenim un problema del que dèiem de continuar això, tinguent en compte que sembla que Henry Cavill no continuarà fent de Superman, si volen fer una Injustice, doncs, i menys per la televisió, perquè ja tenim un nou Superman en marxa, amb JJ Abrams produint. S'està comentant doncs, que potser no seria ni Clark Kent, per tant... Jo no sé com acabarà tot això, la veritat.
A veure, recorda que tenim això de Flash, que pot ser que obri la porta a això, multivers, i que veiem això, mons paral·lels, que pots canviar actors fàcilment.
No és britànic.
I tenim el Batman de Pattinson allà al mig, també.
Sí, el Batman de Pattinson.
Ojalà.
Sí.
Sí, tenim això. I quan has dit el del Superman, pensaves que t'estaves referint a aquesta abominació que estan fent per la tele ara.
Tu l'has vist?
El que he aguantat, he vist el primer.
Ahir,
no t'ha agradat?
Ahir no et van xiular les orelles, Jacint? No et van xiular?
No, és que en Jacint me la va recomanar just l'altre dia.
Això és de mala persona.
És que no.
Us esteu fent grans a passos agegantats.
I tant.
Jo no l'he vist.
Ja te n'adonaràs.
No opino. Jo no opino, no l'he vist. Jo l'únic que et vaig dir és aquest actor no em quadra i no m'agrada.
I
no t'ho
vaig dir, a mi no és un actor que em quadri, però és que fa un paper de puta mare.
Vale. Jo miraré i opinaré, perquè no opino, perquè
I
no l'he vist.
I miraràs el meu bàndol.
Que no hem parlat de Darkseid, que a mi m'ha molat, el disseny està bé, i aquella escena de la Justice League mirant-se'l a través d'aquest portal dimensional mola, està bé aquell moment també de la pel·lícula.
Et dona el perill imminent que ha de venir gros. El que la Lliga de la Justícia unida, i suposem que amb més membres, s'hauria d'enfrontar en un futur. A mi m'ha agradat. Mm-hmm.
Si voleu fer alguna conclusió final, alguna reflexió per acabar?
Que mireu-la. Poques vegades trobareu en Jacint i a mi coincidint amb el que ens ha agradat una pel·lícula i aquí ho fem, o sigui que vol dir que ha de ser molt bona.
O tot el contrari, segurament. Positiu més positiu segur que és negatiu. No, a veure, jo ho dic, potser no t'agraden les pel·lícules de superherois, potser no t'agrada Zack Snyder. Però és que és una pel·lícula d'esdeveniment. L'has de veure ja per tenir tema del que parlar i crec que és una pel·lícula que, més que virtuts cinematogràfiques, té la virtut de veure una cosa que no veuràs mai més. És una pel·lícula així de gran, espectacular i, a més, a casa teu, amb tota la tranquil·litat del món. O sigui, és més una experiència que una pel·lícula per mi i cal provar-la.
Bé, jo, és que ja ho hem dit tot, jo ja no tinc gaire res més a afegir, s'ha de veure una mica pel que diu en Jacint, no és el cinema de superherois que a mi m'agrada, jo preferiria veure unes versions més semblant al que és el còmic i espero que algun dia tornem a un Superman que a mi em recordi el Richard Donner i crec que Bryan Singer amb el Superman Returns, tot i que va tenir molts de defectes. Si allò hagués... No és una mala pel·lícula, i me l'he tornat a mirar i fins i tot m'agrada, tot i que li veig cagada aquí, o sigui, perquè n'hi ha unes quantes, però el Brandon Routh ho feia bé i m'agradaria tornar a veure un Superman d'aquell estil. I bé, no sé, ja veurem com acabarà la cosa, quin és el futur. Algun futur hi haurà tot això, no sé si vinculat a això o no, amb Zack Snyder o no. També he de dir una cosa, m'agradaria veure Zack Snyder fent altres coses que no siguin DC i deixem ja enrere i comencem ara a veure fent una nova pel·lícula de zombis a Netflix, però bé, m'agradaria veure Snyder fent altres coses que no sigui parlar una vegada i una altra de la Justice League, de Man of Steel, o sigui, veiem-lo fent altres coses que se'l trobo a faltar.
Doncs ara l'abril penso que començava a rodar una pel·lícula nova en Zack Snyder. Que no sí. Té res a veure.
Mujercitas 2.
En blanc i negre.
Que he vist imatges. Sí.
Boníssima, Mujercitas. L'última.
Sí.
L'última, la de Snyder. Amb Gal Gadot, Henry Cavill... amb perruca.
Escolti, que Henry Cavill, que Marvel el vol fitxar, que ja he vist que si no el voleu vosaltres, ja ens el quedarem vosaltres.
Capitán
que...
Britània, no, deien?
Hosti, molaria molt, eh? Molaria molt. Recordem que Capitán Britània, basat en un personatge d'Alan Moore, vull dir que, hosti, podria ser una cosa collonuda, eh? Una adaptació del Capitán Britània d'Alan Moore amb Cavill. Molaria moltíssim.
Jo no
però
sé...
seria pel·lícula en solitari o seria més Excalibur?
No tinc ni... Bueno, clar, de moment això... Però és igual, si ho fan en sèrie o ho fan en pel·lícula, vull dir que... Però amb Henry Cavill jo crec que haurien d'aprofitar i fer pel·lícula.
Només volia dir que Kieran Hines és irlandès. O sigui, no li torneu a dir que és britànic.
Què hem fet?
Perquè patireu les la seva ira. I eren Dumbledore, Harry Potter, les Relíquies de la Mort, part 2.
Ja Dumbledore sabem, jove.
Sí, suposo.
Ah, clar, no val, val. Sí, clar, clar. Vale, no vale. Em lligava. Correcte. Val.
A banda de Juli César a la sèrie Roma, que si no l'heu vista mai, està superbé. I no res, que mireu-la, doncs... gaudiu-la i feu com en Jacint, que si no en feu prou, la versió en blanc i negre. O grisos matisades. Per cert, que Zack Snyder s'ha posat al dia amb els tonets de l'Instagram, eh? Tots els filtres aquells de... Clarendon, Blur, no sé què... Eh?
Surten tots, surten tots.
Surten tots.
Bé, donar les gràcies a tots els que ens heu estat veient en aquest streaming, els que heu fet comentaris al chat. Perdoneu que no els haguem pogut contestar o no haguem estat molt al cas.
Sí, hi ha algú que sí perquè... que... Sí, sí, sí que estàvem amb això del detectiu Marciano que dèieu que per fer això millor no fer res, no?
Sí.
Que també ha quedat... I sí que, veus, ens recomana el còmic El Crepúsculo del Murciélago que en Jacint ha esmentat, de Josh Simons i Pat Keck, i bé, que sí. Lex Luthor també desdibuixat, no queda... Diu Lex Luthor no queda desdibuixat, bé, que es comporta d'una manera molt estranya, que tampoc l'acabes d'identificar. Bueno, a banda que jo tinc un problema amb Jesse Eisenberg, que és que no el suporto, però total, tampoc no. Jacint, són 2 minuts, penso que tampoc és el que surt.
No molesta.
Sí, sí. Home, després d'haver-me empassat Smallville 10 temporades i veure un Lex Luthor molt de temps, diguéssim.
A mi m'agradava.
Sí. Després amb el temps ho saps apreciar. Ara que hi ha alguna temporada Smallville que mira, saps? Se la podien haver estalviat. Per què no 5 en comptes de 10?
Millor Smallville, Pau, que la sèrie del Superman de...
Oi.
Jo he vist tot Smallville, sí. Jo em vaig empassar tot Smallville.
Enhorabona, també.
I... Sí, mira, les últimes temporades, sí, és per quedar-me un tiro, és igual, deixeu-ho estar, perquè m'allegaria molt.
Però, a veure, o sigui, és mòbil, vas veure les 10 temporades i del nou Superman aquest de l'HBO has vist
capítol,
un capítol.
I s'ha acabat.
Però eren altres temps, no tenia responsabilitats, no tenia pressa i tu em passaves i ara vas més per feina, vas allà a tu, fora.
Clar, és que amb Smallville no hi havia gaire res...
I també m'hem passat totes les d'Arrow, eh? O sigui que el meu té delicte. Sí.
Ja està, bé, Pau, ja no cal que continuem.
Prou,
i ara,
ja
ara sí que...
Tinc un certificat de Sadomaso embarcat a la paret.
Vinga, una forta abraçada i moltes gràcies. Que vagi molt bé.
Adéu.
Adéu. Seguim amb més ressenya de còmic aquesta setmana amb l'Aram Bonmatí. Benvingut, Aram.
Molt bé, molt content de tornar a seguir el programa.
Avui ens portes una novetat acabada de sortir de l'editorial Planeta que es diu...
Es diu Undiscovered Country. El guionista és Scott Snyder i el dibuixant és Charles Soule. Aquesta història...
No, perdona. Charles Soule és també guionista, pel que veig.
També és guionista, sí, és una història. Ells dos es van conèixer i van començar a parlar sobre allò clàssic de ostres, hauríem de fer alguna cosa junts. Doncs s'ho van agafar en sèrio, no ho van deixar en un ja si és el Blamo, s'ho van agafar seriosament i es van posar a pensar sobre de què podríem parlar i van estar així durant un parell d'anys. I aleshores va ser quan van decidir arrencar aquesta història. De què va Undiscovered Country? És la història... dels Estats Units. Imaginem uns Estats Units que han construït una muralla al voltant seu que fa anys que no hi pot entrar ningú de l'exterior i que de sobte els de l'exterior reben una invitació per poder-la visitar. Doncs aquest grup de personatges que rep la invitació aconseguirà entrar als Estats Units i anirà descobrint què ha passat al llarg d'aquest temps amb aquest país completament aïllat.
Això, per entendre'ns, seria com si, posem el cas, Trump hagués fet el mur de Mèxic, però n'hagués fet un altre a Canadà, s'haguessin aïllat, i una mica com Corea del Nord, no? Que està allà tancada, que ningú sap què passa dintre.
Exacte.
En aquest cas ningú pot visitar tampoc perquè no s'ha obert, però imagina que algun dia podem anar a Corea del Nord. Ens imaginem.
Exacte. Aquesta seria la història. Aleshores, el que passa és que en el moment en què reben la invitació, tota la resta del món, que no és els Estats Units, està patint d'una plaga que està acabant amb la humanitat. I el grup que hi va, cadascú té els seus interessos, però un dels objectius és precisament mirar a veure si els Estats Units tenen algun tipus de cura per aquesta plaga. O sigui, la sèrie és casualment tan actual que és que no pot ser-ho més, saps? O sigui, uns Estats Units aïllacionistes i proteccionistes, que era el concepte Donald Trump dels Estats Units, i al mateix temps una plaga mundial que d'alguna manera hem de trobar la vacuna, saps? O sigui,
I entenc que aquests Estats Units que estan tancats no hi ha virus, per tant, perquè han estat tancats.
Aquests Estats Units no només han estat tancats, sinó que un cop es van tancar, aquí haig de vigilar de no fer spoilers, però el que explicaré és així una mica general. Els Estats Units, els 50 estats dels Estats Units, es van ajuntar en diversos territoris i cadascú, cada territori, va decidir desenvolupar la seva pròpia idea de què haurien de ser els Estats Units. Uns van decidir que hauria de ser com el salvatge West, saps? Allò, un territori sense llei i on governés la llei del més fort. Uns altres van decidir que havia de ser just al contrari, la unió, la idea aquesta de que els Estats Units, quan anem tots a una i tots col·laborem en fer un futur millor. I aleshores cada un d'aquests territoris està governat per unes lleis completament diferents a la resta. Perquè el que ha passat en aquests Estats Units és que hi ha hagut una mena d'alteració temporal i el que a fora poden haver passat uns anys, a dins poden haver passat segles o dècades. De manera que l'evolució dels Estats Units ha sigut molt més ràpida que l'exterior. I aleshores la sèrie està organitzada, ara parlant així una mica més en termes més tècnics, en arcs de 6 capítols, de 6 números cada un, i cada arc d'aquests és una visita a un d'aquests estats interns dels Estats Units. I els personatges protagonistes hauran d'anar creuant tots aquests estats en una mena d'espiral fins a arribar al centre.
Això, per entendre'ns, és sèrie oberta, per tant, no sé si vindria a qualificar-la exactament de gènere post-apocalíptic, estil Walking Dead, o no aniria per aquí la cosa.
Jo crec que post-apocalíptic és una bona descripció. El que passa que dins d'aquest post-apocalipsi et trobaràs des de Mad Max fins a Blade Runner, per dir-ho d'aquesta manera. Cada 6 números anirà canviant completament l'ambientació de la sèrie, clar, que suposo que és una de les coses que també interessava a investigar els creadors de la sèrie.
En funció de l'estat, suposo, trobarem estats més desenvolupats i altres subdesenvolupats, pel que comentes.
Exacte. I cada estat el que vol és aconseguir arribar al centre, també, perquè se suposa que quan es van crear aquests estats, al cap d'un temps es prendria una decisió sobre quin d'aquests estats tenia raó i quina era l'essència americana, l'essència dels Estats Units. El que passa és que de moment això encara no ha passat, però aquests estats també, en lloc de col·laborar entre ells, estan més aviat en lluita entre ells per veure quin té la raó i quina és l'essència.
I dels guionistes, què ens en pots dir? Perquè això, recordem, és una sèrie d'Image, però, a veure, Scott Snyder està vinculat sobretot a DC, Charles Soule a Marvel, i a mi, sincerament, ni un ni l'altre m'agraden. Vull dir, no són uns guionistes que allà on han passat la cosa no ha acabat de funcionar bé. No sé si aquí el fet d'ajuntar-los els dos, la roda funciona.
Jo, la veritat és que és el primer que agafo de Scott Snyder, perquè el Batman, si no és el de Tom King, d'aquests Batmans recents, la veritat és que no he llegit gaire res més i tampoc no m'interessa gaire res més. Però la veritat és que la sèrie em va picar la curiositat i tot i que la seva aparició està sent una mica irregular, m'agrada i m'agrada sobretot també el disseny de personatges. Es nota que han dedicat tant o més temps a pensar en l'ambientació i el decorat i a com serien tots i quin aspecte tindria aquests Estats Units, cadascun evolucionant a la seva manera, més que la història. La història, clar, sapiguent tu que són arcs argumentals de 6 números, saps que cada 6 números, passi el que passi, aconseguiran passar d'estat. Per tant, la història en si, doncs, és ser. A mi m'ha agradat molt, sobretot, l'apartat visual. El trobo boníssim.
És el dibuix, ara ho veig, de Giuseppe Camuncoli, que aquest senyor va fer una etapa de Spider-Man amb Dan Slott, que, diguéssim, quant a dibuix, la cosa no anava molt fina. Per dir-ho finament, suposo que aquí potser Camuncoli, en lloc de fer esbossos, ha decidit a fer dibuixos.
No et pensis, també és un estil de traç d'aquest una mica descuidat, però com que tots aquests Estats Units són tan estranys i aquesta ambientació postapocalíptica hi ajuda a que no vulguis una cosa, un estil especialment delicat i ben acabat. O sigui, un estil una mica estripat ajuda a la història. A sí. Mi és la part que més m'està agradant d'aquesta sèrie.
Pel tipus de guió, per tant, el dibuix funciona.
Exacte. Segurament amb una sèrie de més clàssica, potser això no aniria d'aquesta manera, però amb aquesta la recomanem. Si vols, és que no sé si explicar una mica de què va el primer arc argumental, perquè, clar, no voldríem fer spoilers ara.
Bueno, si vols una miqueta, però sense anar massa més enllà.
D'acord, doncs en aquest primer arc argumental coneixem els personatges que entren a dins dels Estats Units, que són dos germans, un que és una periodista famosa i l'altre que és l'únic home que ha aconseguit entrar als Estats Units en tota aquesta història, des de que es van tancar, i tots dos són germans i feia dècades que no es veien. I els seus pares estan atrapats dins dels Estats Units i aleshores intentaran trobar-los. Un altre és un expert en Estats Units, és una mica el personatge, saps, de Ready Player One?
Sí, el protagonista.
Exacte. Aquesta gent que es diu que informar-se tant com pot sobre sobre dècades passades de la història dels Estats Units, doncs aquest també és el que fa. S'ha creat un grup de gent obsessionada amb aconseguir saber la veritat sobre el que passa dins dels Estats Units. I aquest és una mena de podcaster, en podríem dir, periodista que investiga què ha estat passant aquests anys a dins dels Estats Units a partir de les poquíssimes pistes que han pogut anar obtenint. I aleshores també tenim dos diplomàtics que entren als Estats Units, cadascun amb els seus objectius, perquè el món fora dels Estats Units s'ha dividit en dos blocs, un bloc euroasiàtic i un bloc africà.
Interessant, interessant. Bé, el que tu dius, molta connotació política darrere fons per aquesta sèrie. No sé si podem dir alguna cosa més o ja ho deixaríem aquí.
Jo no sé si m'atreviria a dir gaire més. Recomanaria aquests primers 6 números perquè els personatges són interessants i l'aspecte gràfic és interessant. La història en si segurament ens sonarà una mica a vista, reciclar vells tòpics dels Estats Units, però en el fons és el que vol fer la sèrie, explorar el que és realment el tòpic dels Estats Units i allò que tots sabem i mirar de donar-li la volta.
Molt bé, doncs trobareu aquests 6 primers números recopilats en un primer volum de la mà de Planeta, aquest còmic d'Image. Molt bé, Aram, doncs res, ho deixem aquí i continuarem llegint i fent recomanacions.
Molt bé, fins a la pròxima.
Adéu.
What do you think people imagine when they picture the Cecil Hotel?
Is there a room here that maybe somebody hasn't died in? I never got used to that. Never got used to that.
Throughout its history, the Hotel Cecil has always had a dark persona.
People call it Hotel Death.
This was a place where serial killers let their hair down, like Richard Ramirez.
I Jacint, avui ens volies fer una recomanació. Benvingut de nou, Jacint, què tal, com estàs?
Molt bé, encantat d'estar aquí.
Ens volies parlar d'una cosa, d'un documental, de fet una sèrie documental de 4 capítols que podeu trobar a Netflix, que es diu Crime Scene, The Vanishing at the Cecil Hotel. És un d'aquests true crimes que ens té acostumats Netflix, però aquest jo sé que t'ha cridat particularment l'atenció. He vist que està fet per la mateixa gent que va fer el de Ted Bundy Tapes, i ara ha fet, suposo, arran de l'èxit d'aquell, una altra cosa, però diferent, no?
En part sí i en part no, perquè bueno, aquest en Joe Berlinger, que és el seu director, és un tio que s'ha especialitzat en documentals i fins i tot recreacions sobre casos de true crime, com tu indicaves. I bé, era evident que tard o d'hora es tocaria aquest cas, el d'Elisa Lam, perquè és un d'aquells casos que va impactar la societat i que ha tingut interès tot tipus de persones en parlar-ne. Ja hi ha documentals anteriors, fins i tot una pel·lícula de baix pressupost que recreava els fets en ficció, però jo crec que era hora que algú fes un true crime en sèrie documental o pel·lícula ben feta. Jo crec que el lloc indicat era HBO o Netflix, i al final ha sigut Netflix amb el seu home de confiança en aquest gènere, que és Joe Berlinger, que bé, molta gent s'emportarà una decepció i molta gent s'alegrarà, perquè el que era més fàcil de fer era fer el documental tal qual, però jo crec que Berlinger ha volgut fer una espècie de reflexió sobre la importància del ressò mediàtic que tenen els casos.
Bé, primer de tot, explica qui era Elisa Lam, perquè molta gent potser encara no ho sabrà i que és el gran ganxo per veure aquest documental.
Doncs Elisa Lam és una noia canadenca de raça asiàtica que, bé, tenia un trastorn bipolar, tot i que estava medicada i controlada, que se'n va anar a un hotel que té bastanta mala fama, això s'explica durant el documental, i va desaparèixer. I després, durant la investigació, van trobar unes cintes de seguretat on se la veia ella actuant de manera molt estranya dins un ascensor. La gent ho coneix popularment com la noia a l'ascensor. I temps després es va descobrir el seu cadàver dins un tanc d'aigua al terrat d'aquell hotel.
Tot això sembla gairebé de cine, perquè dius persones atrapades en l'ascensor, ja penses una pel·lícula, gent atrapada o morta afogada, no? En aquest cas expliques Dark Water, no? Jo què sé, japonesa. Vull dir, te van venint diferents històries, però és una història real, estàs comentant.
Sí, és un cas absolutament verídic. Bueno, va ser la mateixa policia qui va filtrar el vídeo de l'escena a l'hotel per si la gent podia donar pistes o explicar alguna cosa. I com tu dius, en part el documental es dedica a això. Diu que per petits detalls que té tota la investigació, que poden ser molt tontos o semblar molt tontos, com tu apuntaves al tema, les seves semblances en Dark Water, perquè es descobreix el seu cadàver a l'obrir l'aixeta d'una de les habitacions i que sortia l'aigua tèrbola...
Brutal.
Doncs,
és que...
clar, és
exactament el mateix. A quin any és això?
Aquest fa 2013 o així. Va ser després de la pel·lícula.
Clar, imagina't, eh? Sí, sí.
Doncs fa que aquest cas, que ja de per si la imatge era molt estranya i l'aparició dels detectius cibernautes, o sigui, els detectius aficionats que a través d'investigar per internet intenten resoldre el cas, que ja... als Estats Units és un tipus de persones que s'està fent cada vegada més extensa, la gent aquesta de detectius aficionats, fa que el cas, com que hi ha moltes coses, moltes coincidències, molts petits detalls, l'interès mediàtic, l'aparició d'aquests nous detectius, i tot plegat fa un cas que podria ser molt simple, de cop i volta per la visió àmplia de la societat, és un cas el triple misteriós del que en realitat podria ser.
Val, o sigui que la cosa es va complicant, imaginem que tampoc és tan fàcil de resoldre, perquè si al final són quatre capítols, déu-n'hi-do, són quatre horetes.
Bé, recordem que és un producte Netflix, i Netflix, també HBO amb els true crimes solen allargar-ho molt, que és un dels grans problemes. Això crec que en dues hores es podria haver explicat. El que passa és que no només es dedica al cas, sinó a coses col·laterals, com seria el barri on te passa tot això, o altres casos que estan relacionats amb aquest, et fa un retrat de la història de la població. O sigui, es desvia unes quantes vegades a cada capítol, però tot i que és un desviament, serveix per aportar-te més informació i posar-te en un context que jo crec que és força interessant a l'hora d'abordar un cas com aquest. Perquè el cas en si sol podria explicar-se perfectament en 20 minuts, si vols, però a l'entendre tot el context, entens per què va passar més enllà dels Estats Units la seva difusió.
Sí, perquè és una d'aquestes coses que dius, com, per què aquest cas s'ha fet tan popular o què té d'especial que se n'hagi fet aquest documental?
Sí, i t'ho acaben explicant així, que és un seguit de factors, la llegenda negra ja de l'hotel per si sol, la coincidència de que un cantant de black metal que parlava sobre assassinats estava per aquelles dates en aquell mateix hotel, que el famós assassí Edgar Ramírez també havia estat en aquell hotel...
No fotis.
Sí,
que parlàvem no fa res d'Edgar Ramírez en l'especial d'American Horror Story 1984 i mira, ara és que parlant això de l'hotel m'ha vingut també la memòria la cinquena temporada d'American Horror Story Hotel, no? És a dir, aquest hotel que també tenia tanta mala fama, que era on se centrava tota la pel·lícula. I ara me l'estàs pintant, m'estic imaginant aquell Hotel Cortés.
Doncs te'l pots imaginar, perquè tot el pitjor ha passat en aquell hotel. Com tots els documentals d'aquest tipus, abans de començar el primer capítol i tirar els crèdits, et fan un petit teaser de tot el que t'explicaran. I fan molt d'èmfasi en això, en la història de l'hotel. I és que és un d'aquells hotels que va començar sent molt luxós, amb el crack dels anys 30 se'n va anar a Norris, i a partir de llavors, en el barri que està, s'acaba convertint quasi... un cementiri d'elefants per homeless i gent que no li ha anat bé a la vida. I clar, tot s'enturbia moltíssim i et deixa una sensació de, no sé, de molta desafecció amb la societat en general, de com està degradant tot plegat i dels problemes que tenim com a societat. Aquest documental, ja us dic, el pots mirar molt, molt com a un divertiment o per passar una tarda o passar una sessió entretinguda, però si t'ho mires des del punt de vista social, et remourà moltes coses per dins.
Suposo que el fet també d'estar dividit en quatre capítols està pensat per deixar-te amb un cliffhanger de cara al següent.
Sí, sobretot en el capítol 3 us dic jo que apareix una nova carta a la baralla que fa que bueno, tinguis que apretar el botó de proper episodi perquè no pots viure.
I en quant a la teva crítica, què t'ha semblat el documental?
Jo he de dir, no crec que sigui dels millors documentals de true crime. Trobo que es cauen algunes vegades en sensacionalismes, però alhora és un cas tan interessant per si mateix que em sembla molt interessant i que és un d'aquells petits fenòmens que jo crec que arrasarà amb audiència a Netflix i que Netflix està encantat de tenir una cosa així. Ja us dic, no és la major qualitat que he vist a un true crime en sèrie documental, però sí que té tots els components, la seva història, per ser una història que realment t'atrapa i que en vols saber encara més.
Ja és curiós, perquè Netflix darrerament està estrenant diferents documentals o sèries documentals de true crimes.
Sí, bé, jo crec que Netflix, si acabarà triomfant, serà més per els seus documentals basats en fets reals que no pas les seves ficcions, que crec que sempre falta o pressupost o no s'acaba de polir. En canvi, la seva... documentals reals, per dir-ho d'alguna manera, tant true crime com deportius i de més, crec que les funciona molt bé i que en seguirem tenint durant bastant de temps. Recordem que l'any passat va estrenar el documental de El último baile a Michael Jordan, que per mi és un dels millors documentals de la història directament.
Sí, ara també basat en això, doncs també no fa gaire han estrenat el documental de Ramírez, no? De Nike Stalker.
Sí.
Vull dir que és un altre tema d'aquests que segurament atraurà a l'audiència.
Sí, sí, saben molt bé el que fan i tenen productes molt ben treballats, estan bé. Ja et dic, no crec que vagi a buscar l'agradament de la crítica, sinó que cauen al sensacionalisme diverses vegades, però bé, que benvingut sigui, jo com a fan d'aquest subgènere, l'abraço amb els braços ben oberts.
Bé, no sé si, sense desvetllar sorpreses ni què li passa a la protagonista, ens vols explicar alguna cosa més?
No puc Bueno, podria desvetllar-ho, però no és desvetllar. Ja sabeu com acaba la protagonista, morta i enterrada. Però bé, que mireu-lo, en sèrio. Si us agrada aquest gènere, mireu-lo. I si sou molt sensibles, no ho mireu. A part, també dic que tracta el tema de la gent bipolar i els problemes que pateixen, que em sembla força interessant. Però ja us dic, en general, molt bona nota, molt entretingut i doneu-li una oportunitat que crec que val bastant la pena.
Doncs aquí queda aquesta ressenya de Crime is Sin, de Vanishing at the Cecil Hotel. Gràcies, Jacint, per aquesta recomanació. Una abraçada.
A vosaltres igualment i espero que dormiu bé. Thank you.
Fins aquí el programa d'aquesta setmana. Acabarem amb música de Zack Snyder's Justice League, el famós Alleluia de Leonard Cohen, que en la pel·lícula canta Alison Krauss. Qui us parla, l'Ignasi Arbat, m'acomiado de tots vosaltres. Recordeu subscriure-us al canal de podcast a iVoox, feu un m'agrada en aquest àudio i visiteu la nostra web ningunoesperfecte.cat. La setmana vinent tornarem amb més coses. Fins llavors, ningú no és perfecte. That David played and it pleased the Lord. You don't really care for music, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major league, the baffled king composing
to God above, but all that I have ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. Well, it's not a cry that you hear at night, and it is not somebody who has seen the light. It's a cold.